Ràdio Vila-real, 92.2, freqüència modulada.
Protagonistes, amb Susana Balaguer i Maria Ventura. Perquè en Ràdio Vila-real, vosaltres sou protagonistes.
Molt bon dia, ja estem ací amb tots vostès des de Ràdio Vila-real, la 92.2 de la freqüència modulada. Les 12 i un minut, avui és 17 de novembre, i resulta que estem en risc extrem en les localitats de Torreblanca, Les Coves, Borriol, Segorbe, Altura i Forcall. Tot això que per un problema informàtic del Ministeri de Sanitat ahir se va impedir actualitzar els datos tant en Navarra com així en la Comunitat Valenciana. Ara sí, els meus companys que estan ací, anem a parlar d'eixes dades tan rares que pensàvem que serien i que ara seran d'arran davant lo habitual. Víctor Manuel Rubio Poveda, bon dia.
Molt bon dia.
I Maria Ventura López, bon dia.
Bon dia a tots i totes.
Què pensàvem que no tornaríem a parlar de dades de Covid,
Quan no eixen és perquè són roïns.
No, hi ha hagut un problema informàtic. I però ha sigut tant ací com a la Comunitat Valenciana com a Navarra, avui ho veurem, no? Perquè avui tornaran aquestes xifres i veurem si trobarem pues, més incidència, perquè s'acumulen els dos dies.
Cal dir que hem parlat amb els alcaldes d'aquestes poblacions, ens diuen que estan valorant, perquè clar, quasi tots en fin de setmana, cap de setmana tenen coses i activitats, estan valorant anul·lar-les i demés. És dir, veurem. Sí, això serà així o no.
Sí, si te pareix, Susana, et passa a enumerar, no? Eixes localitats que estan en risc extrem. Torreblanca té 44 casos, Les Coves de Vinromà 18, Borriol 41, Segor 49, Altura 15, Forcall 12, no? Les localitats properes a nosaltres, pues mira, els casos s'han pujat a Almassora, però han baixat a la localitat de Borriana. I com estem ací a Vila-real, pues sí que s'ha patit un lleuger increment, perquè s'ha registrat 50, o sigui, tenim actius 51 casos positius, Susana.
Sí, però ací en Vila-real, ací on està ubicada la emissora, estem en un grau mig. Uh-huh. En Almassora és extrem, en Castelló és alt, en Benicarló és mig i en l'Alcora és extrem.
Sí, i fixa't, també parlem de les aules perquè la Central Sindical Independent i de Funcionaris del CECIF ja ha alertat de l'increment en l'últim mes que ha experimentat aquests centres escolars de Castelló, perquè el nombre d'aules confinades a causa de coronavirus va passar de 5 classes el mes d'octubre passat a 41 en el que anem de novembre, no, Susana?
Fijeu-vos que jo este matí li he dit a la meva filla, Susana, ni alguna classe? Diu, no, mama, però la mamà d'un company té Covid. És dir,
clar,
en realitat ara ja com que tenim la vacuna, que això fa molt, eh?
Sí,
dir, el fet de que sí, sí, estem vacunats fa molt, ens dona més tranquil·litat, però que està al voltant nostre el Covid.
Sí,
és dir,
he vist, per exemple, la dada, no?, de que si una persona no està vacunada, té deneu oportunitats o deneu percentatge més de ser ingressat a un hospital que una persona que no té la vacuna ficada, no?
Clar, perquè se li, tot se li complica més. Sí. Veuràs, Maria, jo he reflexionat sobre l'acte del dissabte, sobre estar en un lloc tancat, tots portaven mascareta. Menys les cinc tertulianes. És a dir, aquestes cinc polítiques no portaven mascareta i ningú les ha criticades, estaven en un lloc tancat.
És que realment, en, tots, en moltes parts, o sigui, quan estan tancats, o sigui, se lleven la mascareta, o sigui, però des de l'inici de la pandèmia, parlant per el micro, quasi tot el món, en molts mitjans de comunicació, en televisió estan tancats i no porten mascareta, en mitjans de ràdio i en moltes parts, quan es fa un acte públic que alce la màquina, s'ha llevat la mascareta per a fer-se una foto en qualsevol part, no?
Vale, pues les normes establides són: tu te pots llevar la mascareta en cas que no hi hagi ventilació. Per exemple, si en esta ràdio, nosaltres tenim ventilació, i la gent que l'entrevistem sense mascareta és perquè a nosaltres l'aire s'està contínuament renovant. ¿Vale? No ens val allò de... No, jo tengo... Ai, no, no. L'aire... Tu tens aire, calefacció, aire condicionat, això no renova l'aire. Per tant, això és totalment prohibit. I clar, jo estic pensant...
Però és que no està prohibit. O sigui, des de fa molt de temps no hi ha prohibicions, hi ha recomanacions. O sigui, a tu te recomanen que facis algo, però tu no estàs obligat. Tu vas pel carrer i tu, o sigui, tu pel carrer sí que pots portar, o sigui, pots no dur la mascareta. Maria, no, però últimes... si estàs en aglomeracions no està prohibit. No està, o sigui, no està prohibit, no està obligat, perdó, no està obligat, però te recomanen que portes la mascareta.
En el jo tenia entès que la mascareta era quan no pogués guardar la distància de seguretat i en puestos tancats.
Però són recomanacions.
Això era l'últim que jo tenia sentit. De fet, a tu, si te recomanen no portar la mascareta en un puesto tancat, en un negoci, o sigui, tu no vas a un supermercat i no entres en mascareta si te ho recomanen.
Clar, jo me la fique per entrar a qualsevol lloc.
Per tant, entenem que és una norma perquè si no, tu no pots accedir a un puesto. De fet, entrem tots al teatre en la mascareta posar, menys les que donen la conferència. I a mi em sembla raro.
Perquè és que per parlar en el micròfon és molt difícil, la mascareta...
Però no estava ventilada del lloc. No estava ventilat.
Home, sí que tenies totes les portes de fora, estaven obertes.
No sé, a mi això és algo que no s'ha parlat i que en realitat en la situació en la que en trobem que tot
però
va per amunt...
Per tant, podem traslladar això mateix al Congrés del Partit Socialista, no? O a qualsevol espai que no s'ha dut la mascareta
el
quan
Congrés
es tenia
del
que dur.
El Congrés del Partit Socialista era l'aire lliure.
Era l'aire lliure? Era l'hotel Bali? Era l'hotel Bali?
No, no.
I el de Fira València també va ser tancat?
I no només les persones que parlaven eren les que no portaven mascareta?
Clar.
Vale. Vaig a mirar-lo, que no, de veritat, sí. No vull arrasament algo que no sé.
No, o sigui, jo he vist jo, totes sí que vore... en moltes parts, o sigui, per exemple, me recorda ara Teodoro G, que ha estat este cap de setmana a Badajoz, quan va parlar, es va llevar la mascareta i era un lloc tancat. El congrés que van fer del Partit Popular, que estava tancat al principi, exceptuant la plaça de Bous, se lleven sempre la mascareta. Inclús Susana crec que per a intervindre en el Congrés dels Diputats se lleven la mascareta sempre que a parlar en un micròfon o per una imatge o algo així, se lleven la mascareta.
Bueno, és possible que en els llocs on sí que se n'hi ha una renovació de l'aire.
Claro, sí,
però les recomanacions, és que jo no ho entenc com una recomanació, però vamos, mira-li la llei perquè no la tinc últimament molt fresca, però si no se renova l'aire...
Si tu entres a un supermercat sí que estàs obligada a dur la mascareta dins,
és que
no?
En els puestos tancats estàs obligada a portar la mascareta, a no ser que siga un puesto on se renova l'aire. Imagina que en el Congrés dels Diputats s'estiga renovant l'aire, o en l'hotel Bali se renova l'aire, o a lo millor fins i tot en el teatre, també s'estava renovant l'aire. És que a mi, claro, me xirriava molt tot això. Sobretot perquè jo ara, per exemple, que ens trobem una altra vegada en estos casos de que puja i que estiguem en riesgo alt, quan tenim els nostres xiquets en les aules, en les finestres obertes,
sí,
i
sí,
fins
sí.
I tot en mascareta.
No, sí, vos ho dic jo, que em me conxele, que me conxele en l'escola oficial d'idiomes cada volta que vaig,
Sí, però tu eres una adulta.
Sí, sí, ¿vale? sí. Però és que jo imagina aquests xiquets tot el dia
claro,
allí.
Claro,
o sigui, jo vaig una vesprada.
Per lo tant, a mi me pareix que on hi ha... els puestos tancats tenen un aparato que renova l'aire, que entonces sí que entenc que se lleva la mascareta, o pues com que no, com que estem obligats a portar mascareta fins que no erradiquem d'alguna manera tota aquesta pandèmia, no? Dic jo,
No sé, tampoc sabem si a lo millor... És que és el que deia Maria, o sea, en els platós de televisió...
No han portat mascareta no, en tot.
Claro, se fan totes les proves possibles, però no porten mascareta realment.
Mediaset és una nave, ¿vale? Mediaset és una nave.
Sí, sí.
I Mediaset té la porta oberta de part en part.
Dona igual, Susana, els platos estan tancats, els informatius estan tancats, o sigui, que dona igual, Susana.
Jo, on se fa el programa... Bueno, en fin, jo sé que està la porta oberta, és dir, no és com antes que estava tot tancada a Caricanto. I ells, quan s'alcen, que se melegen, se posen la mascareta, eh?
Sí, això sí que es veu, perquè com salva més, com si fora el pati del recreo, és veritat, tot.
I alguns sí. Altres més. Però, sí. Vamos, Mediaset és una nau i allò està obert. Antes estava tancat, però allò ara està obert. I en els informatius, hasta ara n'hi havia o només el feia un o només el feia l'altre...
Uh-huh. Ara ja estan els dos.
I ara ja estan els dos. Clar, però el que no sabem és que en esta... Clar, això és el que me referia. És com si haver estat desapareixent, però que ens donem compte de que tindrem que tornar a prendre mesures, perquè va desapareixent, però que els nostres xiquets sí, no. Encara estan en mascareta.
Ni que siga mig pas, però mig pas que a barrera no me tindré que pegar.
Sobretot per la gent que no vol mascareta... mascareta.
No vol vacunar-se.
Que no vol vacunar-se quan... Els nostres majors, pobrets, estan posant-se la tercera vacuna. És que són molt bones persones, eh?
Sí. És a dir,
els espanyols som per donar-nos besos fins a la planta dels peus.
No, però és que a part, això, jo estem esperant també que tenim l'oificat, no? Ni se passa por Covid de cara als Nadals, que pot ser molt probable que ho instauren i a mi em pareixeria perfecte.
Sí, però és una aplicació que podem tindre al mòbil, val? Que sí, diu que clar. Estem vacunats, que és un...
Sí, és certificat.
Un QR. Tu
no el tens descarregat?
Un QR, i clar. Això l'ensenyem i entonces veuen que ens han vacunat, que tampoc és res complicat, eh?
No.
Maria, com li agraden molt els Samsams i totes aquestes coses, ella no, és se'l que va de carregar de les primeres.
No,
però
de veritat...
Però jo quan diu aquestes coses tan modernes penso en la gent de l'edat de ma mare que...
Perdona, però tu te ho pots descarregar i portar en una fulla, que jo portava en una fulla.
Sí, però la mare de mòbil...
Però no s'aclareixen a fer
sí,
aquestes coses.
Sí, però tu li ho descarregues tu i ella quan vaig a fer el seu vermut pues li ho ensenya al cambrer i punt.
Però que ho pots imprimir en una fulla i portar-ho dins de la cartera. O sigui, és tan senzill com això, perquè jo, per problemes, per si me fallava el mòbil o qualsevol cosa, ho vaig portar en una fulla de paper.
Tu quan tal de no quedar-te al carrer...
Home, jo no me quedava al carrer, i jo te dic que jo em vaig sentir supersegura allí dins, perquè realment tot el món tenia passat per Covid i ja està.
Maria, m'encanta la gran defensa que has fet de tots els partits polítics de tots, eh? M'ha encantat perquè...
No, és que no vull quedar-me en ningú, ni vull que ningú pense que sóc partidista de ningú d'ells.
Has fet una gran defensa, perquè a més has començat per l'acte del dissabte, el del Benidorm, el del partit del PSPB, i també després ha passat per Egea, és dir,
sí.
Els has defensat a tots, eh? Que bé... Ahí se nota quan una periodista...
És que
lo que fa és que informar vingut... i no fer coses, o sigui, no tirar ni cap a un costat ni cap a un altre.
Clar, o sigui, és que el dissabte estaven tots fent actes sense mascareta. O sigui, és que no me quedé en cap d'ells.
Bueno, pues un 0 pa tots perquè els nostres xiquets estan tots en mascareta i en les aules obertes.
Uh-huh. Te pareix que ens anem a publicitat, Susana?
Nos hemos quedado en tablas en això? Estem vale, tots d'acord?
Vale.
Bueno. Sí, Maria, tu has dit que tots els
partits
ho han fet bé.
No, però jo estic molt, molt positiva en aquest tema. Jo estic positivíssima en aquesta volta.
Puestos tancats intentem portar mascareta, clar. Però no contagiem les persones, i en els puestos oberts respirem tot el que puguem i més, i després si no podem guardar la distància, pues intentem posar-nos mascareta. Ens pareix bé, Xina? Ens doneu el vostre suport?
Vale.
Perfecte.
Pues ala, a les notícies.
Estás a la 92.2 FM.
Mira el mundo desde otro punto de vista con el nuevo Hyundai Bayon. Su diseño único, su amplio interior, su tecnología de última generación y la seguridad más avanzada te harán ver todo desde otra perspectiva. Además, el nuevo SUV de Hyundai también cuenta con una versión híbrida. Movicorea, tu concesionario oficial Hyundai en Castellón y Villarreal.
A Estudi Tecles les entusiasma formar. Por eso, generación tras generación siguen confiando en ellos. No lo dudes y acude a realizar tu inscripción. La puedes hacer en sus instalaciones en la calle Molino 11 de Villarreal, en su web www.estuditecles.com o llamando al 655-893-564. La moda es estilo, arte, colores, tendencias. La moda es Khaki. Marcas como Luillo, Donna Karan Sport, Anigi Bai, Pepe Jeans o Cupid Killer. Viste con distinción en Khaki Moda Joven. Calle Colón 1, Villarreal.
Desde 1988, Óptica Villarreal es tecnología óptica, calidad y servicio. Las mejores marcas, las mejores lentes y la tecnología más avanzada. Desde 1988, Óptica Villarreal cuidamos tu mirada. Óptica Villarreal, Dr. Font 17, Centro Barilux Especialista.
Joyería Lola Álvaro, joyas y relojes para él y para ella. Visite nuestra nueva tienda online, donde encontrarán las últimas tendencias, el mejor producto, al mejor precio, sin perder la esencia y la tradición que la hacen única. www.lolaalvaro.com. En los momentos especiales, Joyería Lola Álvaro, calle Comunión 39 de Villarreal.
¿Estás harto de ver en las tiendas siempre los mismos sofás? Pues ven a Fama Living Castellón y descubrirás sofás con personalidad y personalizados para ti. Nos encontrarás en Camila Alcora, número 2 de Almasora, delante de Chimeneas Batet. Fama Living Castellón, sofás para disfrutar en casa.
María, antes de que os comencéis les notícies, puc explicar això que m'acaba d'arribar. Resulta que un xic de 26 anys s'ha trencat la moñica i dos dits de la mà esquerra perquè hi havia un gos en un quart pis i tenia la meitat del cos fora del balcó. Van avisar a la unitat canina, als bombers i tot lo demés, però el gos es va posar molt nerviós i se va llançar. I el jove què va fer? Pues el jove el va empomar. Però no vos ho pergueu, és que este gos era un gos encreuat de Dalmata i American Stanford. És a dir, era un gos gran.
Gran, gran.
Però tu imagina't esta persona que el que volia era salvar la vida. Jo penso que aquest xic va pensar en salvar un ser. Li hauria donat igual, eh? Sí. Però... o sigui, tu imagina't i aquest gos, lo gran que era, i el xic l'empoma i li salva la vida.
Que meravellós. Un aplaudiment per a ell,
no? Un aplaudiment per a este xic, que això va passar el divendres a les 4:20 de la vespre i no va esperar a que, claro, arribaven, però el gos, ja sabeu, se va tirar i de més.
Ai.
I, bueno, després parlarem d'este home que es va quedar... el van tindre que rescatar al Port de Borriana.
Si et pareix, també parlem del ferrocarril.
Uf.
Del ferrocarril i de l'AVE, no? Te pareix bé?
Uau, perquè
hi ha un embolic molt gros en el traçat de l'AVE. Sí que és veritat que les localitats des de Castelló, Almassora, Villarreal no es repercutís tant, estan salvados per la campana, però a partir de Borriana fins a Sagunt, embolic i gros, no? Perquè hi ha moltes parts del traçat, hi ha un que va més, o sigui, hi ha com dues opcions, un que va més cap a la platja, cap al litoral.
Sí, hi ha un traçat que antes d'arribar a Borriana se n'entra cap a dins, cap a la Vilavella. Entonces, no arriba a tocar-la i tampoc arriba a tocar lo que és la costa.
Uh-huh. O sigui, hi ha una part costera que diria que afectaria gran part de les localitats per on passa i se rodalies i se cercanies, no? Que inclús dividiria localitats, vorien murs de quasi 15 metres d'alçada per tapar la visió d'este pas del nou traçat de l'AVE, però estarà sent una opció que pareix que convéixme, o sigui, que té més suport per part d'aquestes localitats per on passa, perquè va més cap a la part d'interior, no? parlarem, no, després, Susana, amb un dels, de diversos alcaldes afectats, perquè inclús podria xafar un jaciment romà.
Dos. Tant el de Xilxes com el de
Almenara. Ah, Almenara o Llosa.
Almenara.
Val, sí.
I la muralla seria de 15 metres, la gran muralla xina. És que, per favor. Sí. Però tots els alcaldes, en aquest cas, no han mirat el color polític, sinó no ens trenqueu les poblacions. Però, vamos, però a Xilxes, que és l'alcalde que anem a parlar, Xilxes se queda...
enmig de tot.
Totalment dividida, és dir, i té no sé quan, passa per no sé quants puestos i a més no té accés a poder tindre aquests servicis, no us ho pregueu, eh?
Sí. Xafa moltes localitats, parlarem i crec que això portarà cua, no? I xerrarem moltíssim d'això. Ara entrem en matèria política, Susana, perquè si l'esquerra s'uneix, la dreta també intenta fer-ho. El líder del Partit Popular de la Comunitat Valenciana, Carlos Mazón, mai ha ocultat la seva voluntat d'una confluència electoral amb Ciutadans a la Comunitat Valenciana. Divendres que ve pot tindre lloc una rellevant instantània, malgrat que ningú vulga anticipar que siga el... ai, perdó. El germen d'una confluència de cara als comicis autonòmics que es celebren. La presidenta nacional de Ciutadans, Inés Arrimadas, té previst participar en un acte del Club del Diari Informació a Alacant i diuen que per allí pues, es deixarà passar Mazón. Ai, m'estic quedant sense veu, val? Però dir que, bé, que des de Ciutadans Castelló això no agrada, eh? Que fins i tot el portaveu a l'Ajuntament de Castelló de Ciutadans, Vicente Vidal, ja ha mostrat el seu rebuig a que hi hagi una llista conjunta.
Doneu-vos compte quantes plataformes eixiran de tot això. És a dir, si dissabte veiem això, possiblement este diumenge veurem una altra cosa. Perquè Ciutadans, evidentment, hauran de posicionar-se la gent que estava dins d'esta formació, la que tenia tendències de dretes anirà cap a la dreta i la que tenia tendències d'esquerres anirà cap a l'esquerra. Però sí que ja es començaran a agarrar posicionaments. Això és com jo almenys ho veig. Sobretot perquè si algo ha demanat del Partit Socialista al Partit Popular és repartir-se Ciutadans i li demana, per favor, al Partit Popular que no se unisca a Vox.
Clar. Ahí està el quid de la qüestió, no?
Prometiendo que ja nunca más ellos volveran a unir-se a Unidas Podemos.
Veurem que...
que se... en veu baixeta.
En veu baixeta, sí. Però on sí hi ha unió, amor i fraternitat és a la Diputació de Castelló.
Vaya.
La veritat és que som un exemple i és que l'equip de govern de la Diputació va a proposar l'aprovació d'una declaració institucional conjunta en el pròxim plenari reclamant aquest finançament just per a la Comunitat Valenciana. Dir que aquest cap de setmana en les tres capitals de la nostra comunitat, en Castelló, València i Alacant, hi haurà una manifestació a partir de les 6 de la vesprada on tots ens podem unir per reclamar al govern central aquest finançament just per a la nostra comunitat autònoma, no? Després intentarem traure més informació d'això, no? I dir també, la Diputació de Castelló pues, ha dotat a la gent de gran del fons d'enguilla amb un nou espai d'oci, amb una versió de 5.000 euros, 50.000 euros, Susana, que bé, que segur que ho disfruten molt aquests majors d'aquesta localitat, no?
Uh-huh.
Ara sí, ens n'anem a Borriana, Susana, perquè la Guàrdia Civil, amb la col·laboració de la policia local, pues, han rescatat un home en el port de Borriana.
Sí, bueno, a mi m'ho han contat de primera mà, la persona que estava allí. Este home, bueno, els guàrdies civils van personar al port de Borriana després de que avisara l'acompanyant d'un home que estava pescant i se li va fer un lío a la canya de pescar i va caure en un barco, és a dir, entre barco i barco. Este home demanava auxili i no el sentien perquè, clar, si tu creus entre barco i barco, que té molta gent mania d'anar a pescar d'aquesta manera, doncs entre barco i barco, que se'n venien vaixells per allí, doncs ell demanava auxili,
però no l'escoltaven, no el veien. Clar.
És que no el sentien perquè, clar, els barcos són més alts de lo que tu, la teua veu, podia trasladar-lo. Entonces, va ser una búsqueda molt, 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 molt exhaustiva, perquè, claro, este home es començava a tindre claros símptomes d'hipotèrmia i perquè no podia manejar ni els mans ni els braços i estava en un estat visible de pànic per lo quan trataven de traure-lo, però finalment el van poder trobar perquè sí que havia caigut i l'havien vist caure, però no el trobaven.
Ja, ja, ja.
Va ser un
quina
moment...
angoixa, no?
Total, perquè a més sí. La Guàrdia Civil, claro, demanava ajuda als bombers, els bombers se van posar ja per al rescat vestits per a poder bussejar i demés baix dels barcos perquè no el trobaven. Entonces va ser una situació realment dramàtica. Més mal que quan el van trobar, l'home estava... O sea, el hombre estaba totalmente noqueado, no sabía ni aún se trobaba.
Ya, pobre, pobre, pero acaba en buena historia, encara que encara no han encontrado a ese hombre, ¿no? Que anaven també buscant per el port també de Borriana, ¿no, Susana?
Pues sí, de ahí encara no sabem res, que és ben trist i clar. Bueno, sí. Jo sé de bona mà que està tot el món molt afectat, sobretot les forces de seguretat de l'Estat, perquè estan totes treballant, totes a una.
I ara ens n'anem a Almenara, perquè la policia local està realitzant una campanya de control tant de recol·lecció de cítrics com també de prevenció de furts i males pràctiques. Així s'estan realitzant diverses actuacions setmanals comptant amb la col·laboració de la Policia Autonòmica i la Guàrdia Rural, al que se suma el suport tecnològic d'un dron de la policia local d'Almenara que vigila, no? Ja sabem que sempre que ve aquesta campanya citrícola, t'acordes l'any passat quan tu comentaves que, clar, se portaven els caissons plens, o sigui, molt, molt malament, i han trobat a gent con las manos en la masa, ¿no, Susana?
Ja, ja, i també denunciaven per aquestes localitats que tenen, no sé, per exemple, Moncofa, o que tenen el poble i després tenen la platja i pel mig tenen arbres de taronges.
Sí, 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 sí.
Pues quan venen gent de fora que les porten tipus turisme, pues, tot el món s'ompli la bosseta i al propietari d'un dels horts que n'hi ha al passo, escolta, és que li han fet la collita de la taronja
pues
i tot l'hort.
El dimarts vigileu que ne venen de fora.
Però doneu-vos sí, no? compte, és que sí, clar, sí, sí. no... però bueno, aquestes males pràctiques les ensenyem la gent que vivim així, eh?
Sí.
Perquè és, o sigui, tu te'n vas, no sé, t'ho imagina't, no? Te'n vas a Holanda, tu t'es ocorris a apropar-te i arrencar els tulipans?
No.
Et promet que si vaig
Vas en una persona forània, pues tu dius i te diu, "Oye, vamos a coger unos tulipanes." Pues tu ja ho agarres com algo normal, claro. Com que al propietari no li sembla malament i te fots ahí de i t'emportes tulipans a tota la família. Si te aguanten, no? Pues així lo que passa és això.
És que m'ha encantat l'exemple dels tulipans.
Claro, és que no se pot fer, però és que això ho fem nosaltres que diem, va, pues agarrem tres o quatre tarongetes, perquè a mi dona compte les coses, te diuen. Tot el que cau al camí és del camí. Claro, si l'arbre cau la rama al camí, tu imagina't, si tu t'agarres, pues t'agarres i te poses una parada al mercat.
Un empatxo de taronxes, no?, en el camí.
Te poses un cabàs a la porta de casa, escolta, i mira això que te cau i que tu no has tingut que... Perquè no oblidem que tota aquesta gent que té esta producció li ha costat un dineral.
Un dineral, sí, sí, sí. I molt d'esforç.
Que jo recorde un dels llauradors que l'any passat me va cridar per telèfon per a denunciar-lo perquè el pobre home se tenia que apostar en el coche i dir, escolte, què va fer vostè? No, a coger unes naranjas. I ell dia, vostè no entiende que esas naranjas tienen un propietario? Pues que se pensen que no són de ningú.
Clar que sí, clar que sí. Ara ens n'anem a Nules perquè un total de 250 curtometratges participen enguany en el quart festival Fesocur, que se celebrarà a Nules els dies del 22 al 27 de novembre. De fet, ahir es va presentar aquesta mostra amb la qual es pretén pues, principalment contribuir al foment de l'ús del valencià. Ara parlem d'una nota de premsa que tenim penjada a la nostra pàgina web del Partit Popular de Vila-real, perquè Casabó defensa l'oci nocturn segur que el sector garanteix als joves de Vila-real, no? I després ens venim a... Parlem d'enhorabona, perquè el Vila-real aconseguís una subvenció de 200.000 euros per a dissenyar un pla d'acció de l'agenda urbana que integre els programes sectorials de desenvolupament de la ciutat.
Però com a tot això, les notes de premsa, quan te les envien, dius a l'agenda urbana, vale, pues a veure, les lleis d'urbanisme, tu te les empapes i el que fas és, te les empapes conforme pots, és desgranar igual l'oient. No, pues l'hem dit, hem cridat l'Ajuntament de Vila-real, hem dit, escolta, per favor, vinga i expliqueu,
clar.
Però expliqueu com la gent ho entén,
clar,
sense
clar,
tindre
clar.
Un màster en urbanisme.
En cristiano.
Sí, i ja per últim dir que el grup socialista ha tirat un... tirat de les orelles un poquet al Consell de la Generalitat Valenciana, perquè recorda al Consell les reivindicacions històriques de Vila-real per a la seva incorporació als pressupostos, perquè és veritat que s'ha incrementat un poquet la partida que va a Castelló, un 37%, però tot van a ser obres que ja estan en marxa. O sigui, no hi ha de noves, i per això Vila-real, pues...
Claro, tira de les orelles, sobretot, ho ha fet molt bé, s'ha esperat que passara la convenció del PSPB i ha deixat que la regidora, la teniente alcalde Sílvia Gómez, tinga ja en l'executiva nacional, i també la diputada Sabina Escrís, que és de Vila-real, tinga ja un lloc en l'executiva nacional, i, dit, i ara els estirem de les orelles.
Claro.
Pues per això mateixa, avui li preguntarem a Javier Serralbo...
que si ho van fer en persona.
Que Pedro Sánchez de Estratega, però que així se queden, no se queden curts, ja.
Sí. Si te pareix, pauseta de publicitat.
I esta vegada sí que anem a preguntar per esports.
Sí, sí.
Ràdio Vila-real, 92.2, freqüència modulada.
Més serveis, més conciliació i més assistència social. La Diputació de Castelló disposa d'un ampli ventall de serveis i ajudes socials per a fer la teua vida més còmoda i senzilla. Informa-te'n als nostres centres o al teu ajuntament. Construïm benestar social. Diputació de Castelló, www.dipcas.es.
Se menea, como le gusta caminar, suavecito como la marea, su mirada te puede matar. Mira cómo va gozando, cómo suena su cascabel, su pasito me está envenenando y se pierde el anochecer. No la dejes ir, no la dejes ir, ¿por qué? Te lo digo yo, ¿quién es Violeta? Y se va sin decir adiós. No la dejes ir, no la dejes ir, ¿por qué? Te lo digo yo, ¿quién es Violeta? Y se lleva mi corazón, baila como un terremoto.
Víctor, necessite que me contes la veritat de lo que saps, no lo que vols contar.
Sí, 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 que avui ha dit, si jo parlara.
No, però era de l'oci nocturn, això, no era de futbol.
Vale, pues ala.
Avui comença la Copa del Rei, la primera ronda, juguen els equips de categoria regional, i ahí serà el rival de demà a les 4:30 per al Vila-real, per a la primera ronda de la Copa, que és el dimarts 30.
El dimarts 30 de novembre...
Comença la Copa?
Sí. Entonces, la veritat era, quin rival vols que isca d'ahir?
Jo vull un viatge propet. Alacant, crec que hi ha un equip de Terol, crec que està també el Mollerussa, de Lleida... Algun rival així a propet, va, per fer un viatge, que ja fa temps que no viatgem per a veure futbol.
Pues fija't que de Mollerussa normalment en solen seguir, perquè, per exemple, jo avui vaig a donar salutacions a la gent que ens seguís des d'Alemanya, des de Romania, des de París...
Però que no vinguin a pertaronxes, tot eixa gent, eh?
Des de París, i també, no, com no, els més propers, com és de Bornos, de Massanassa, de Masnou, tots i això també de Madrid, que també ens seguissin, que un abraç molt fort, que jo vos estic veient, que esteu connectats i que me dona molta satisfacció que estigueu sentint-nos, perquè a més nosaltres ens sentim que parlem de totes les coses que passen, tant des d'ací com les de fora, o almenys intentem que tinguin connexions.
Sí, sí.
El derbi espanyol del tenis femení el va guanyar Garbiñe. Els Warriors van tornar a guanyar 107-99, i dir que el futbol femení pareixia que anaven a la vaga, però al final les jugadores no van donar el gran pas cap a davant. Molta gent diu que a lo millor les jugadores sí volien vaga, però els clubs no, i ahí el ixe passet, diguem, que se van quedar al mig.
Escolta, per a novel·la negra la que està passant en el femení del PSG, no?
Ah, sí?
I això és interessant.
Sí, sí.
O sigui, li van donar una pallissa a una de les jugadores, saps?
Però, o sigui, és com si la lateral dret, que és la teva competència, van cridar a algú para que le pegara una paliza para que Isaac recuperara la titularidad.
Y la paliza andaba dirigida única y exclusivamente a las cames.
Sí, a par, pero es que hay a la...
Y ha habido lío sí. Porque están relacionando a Vidal en esto de eso, porque se ve que la tarjeta del móvil está al nombre de Vidal o de la dona de Vidal.
Sí, pero la segua compañía de equip va a estar durante molt de temps en comisaría y al final han dit que no ha sigut ella.
Claro, porque están investigando y es lo que yo digo, la tarjeta del móvil es de una otra persona.
No tienen pruebas.
Que no tienen pruebas contra ella, pero cuando alguna persona la agarren y la interroguen, es porque todo apunta a que tiene algo que vore. ¿Vale? Después, sí. Si no tienen pruebas, t'amollen, pero... també pot passar el cas de que t'agarren i que tu no tinguis res que veure, però ojo que no van mal encaminats, i més quan si esa persona se lesiona.
No, però van dir que a vida tenien com negocis o algo aixina, no? Han dit moltes coses i fins i tot t'han parlat de la dona de Vidal.
Sí, diguem que la targeta del mòbil que estan investigant està al nom de la dona de Vidal, per això estan investigant que està passant ahí.
Pues mira, yo con lo del móvil vaig a fer una reflexió. A lo mejor la gent estarà en lo que yo li dic i ni siquiera ho ha pensat. Quan tu busques algo en el teu mòbil, o sigui, per exemple, tu busques, no sé, estancias de rurales, pues de colp te venen un mogolló que sense buscales.
No, m'ho sento d'acord, Susana, que
més no, i de parlar. Tu no li,
només,
tu...
només de parlar.
De parlar.
Ja te passa.
Jo, per exemple... Mai me hicia res de Laponia, ni de, no sé, sempre que quan la meva amiga, que és la viatgera, se'n va a totes aixos llocs, li dic, deixa de parlar d'on te'n vas al costat del meu mòbil, perquè després me dona enveja perquè me hissa el meu mòbil. O sigui, me hiss publicitat de lo que ella parla. Viatges perquè me'n vaig a Costa Rica, que se n'ha anat, a Laponia, jo ja veus que pinte jo, que me hiss que a mi Laponia, pues me hiss, i moltes, moltíssimes coses, o sigui,
No, i lo més bo de tot és que com som tan bones persones i tan innocents, diem, ui, que casualitat, dona compte, ho estava parlant l'altre dia i al final pues, ens donem compte que ens han donat un aparato com és este, que és el mòbil, que si te'l dices és per l'únic que tornes.
Sí, totalment.
¿Vale? I... Això ja apagar el foc de casa, si tens algú sentissa. Però, vamos, que és terrible i ens han posat conspiranoicos, no?
A tu no et notifica el tràfic que tens per arribar al teu lloc de treball? A mi això m'ho notifica. I jo no ho he instal·lat en cap lloc. I me diu, tardaries tant en llegar a tu trabajo.
Sí,
i jo, pues
no,
molt bé.
I arriba i diu, d'aquí queden, són 30 minuts, d'aquí
sí.
Ui, però si jo no li dic a ningú on vaig.
Sí, clar, sí.
En fi, a tot això, pauseta i el primer convidat.
Estàs a la 92.2 FM.
Des de Caixa Rural Vila-real volem que aquest Nadal siga especial per a tu, perquè ho mereixes. Si tens la pensió domiciliada, pots recollir el teu lot nadalenc des del 29 de novembre al 3 de desembre a la plaça del Mercat Central, Antics Jutjats, de 10 a 7 de la vesprada. Caixa Rural Vila-real, sempre al teu costat. Et desitgem bon Nadal.
No te preocupes. Cristalería Brock. Carpintería de aluminio, mamparas de baño, mosquiteras, acristalamientos, puertas y persianas. Cristalería Brock, una atención cuidada, rápida y eficiente a cargo de profesionales cualificados. Cristalería Brock. Exposición y venta en calle Vicente Sanchiz, 68 de Villarreal.
Cada día estamos más conectados, interconectados y abiertos al futuro. Y ahora mucho más cerca de ti. Marzá Volkswagen ha abierto sus puertas en Villarreal, en Camí de la Travesa 24. Más cerca para ofrecerte todos los servicios de nuestra posventa oficial. Más cerca para adquirir tu Volkswagen nuevo o seminuevo. Más cerca para hacerte la vida más fácil. Ahora también en Villarreal, Marzá Volkswagen. Más cerca de ti.
Carnicería El Conchel, Benipala de Alagüeña, panceta al punto de sal, embutidos con denominación de origen, fiambre sin gluten y las mejores carnes. Ahora también de caballo. Haz tus encargos en el 622 30 28 49 o en calle Ermita 44 de Villarreal. En Carnicería El Conchel, el sabor de la Mancha.
¿Te despiertas cansado o con dolor de espalda? Ahora en Tot Descans tenemos la solución para ti. Te ofrecemos un 30% de descuento en el colchón Medifarm de Farmaflex, el único en el mercado con certificado médico europeo y de Bayer. Además, por la compra del colchón te regalamos un cheque regalo que podrás canjear con una visita al masajista, un mes de cuota VIP en el Ilinia Sport Center o en una de nuestras farmacias colaboradoras. Ven a descansar a Tot Descans en la avenida Francia 6 de Villarreal, junto a la estación de tren.
Marbres Bosquet es especialista en la elaboración de bancadas de cocina, baños, escaleras, fachadas y lápidas. 50 años de experiencia les avalan. Marbres Bosquet, Camibechi 10, Villarreal.
Amb l'arribada de Santa Caterina, Villarreal ja fa oloreta Nadal. En fruiters i verdures La Menera t'ofereixen els autèntics productes de Santa Caterina. Torrons, figues, castanyes, fruits secs, a més de les millors fruites i verdures. Per Santa Caterina, fruites i verdures La Menera t'espera. La Menera, plaça Colom 14 de Villarreal.
¿Estás buscando una clínica dental de confianza? ¿Tienes un problema y necesitas a los mejores profesionales? Ven a la Clínica Dental Llopis Díaz. Somos especialistas en implantes, ortodoncia invisible y estética dental. Además, este mes disfruta de un 20% de descuento en tu tratamiento. Puedes financiarlo hasta 60 meses. Estamos en la calle Perejil número 10 de Villarreal. Teléfono 964-529048. Conócenos en www.clinicayopisdiaz.com y pide cita ya al 964-529048. Te esperamos. Clínica Dental Llopis Díaz, porque tú eres lo más importante.
Kiss me out of the bearded barley nightly, beside the green, green grass. Swing, swing, swing the spinning staff. You wear those shoes and I will wear that dress. So kiss me.
Parlem de capacitats diverses amb Fundació Caixa Rural Villarreal.
Lift your open hand, strike up the band and make the fireflies dance, silver moon sparkling.
Bien. Como cada miércoles tenemos este espacio reservado para conocer un poco más de cerca cómo trabaja la Fundación de Caixa Rural de Villarreal con Chicaes y Neurovila. Y hoy tenemos a su logopeda, Claudia Sánchez. Buenos días, Claudia.
Hola, buenos días.
Y hoy, pues, ¿qué vamos a hablar contigo? De la disfagia. Es algo pues muy desconocido, ¿no?, para la gente.
Sí, exacto. Bueno, lo primero, quería dar las gracias por tener la oportunidad de poder hablar de la disfagia, porque es una patología que muchas veces se pasa por alto, pues por desconocimiento, y si a alguien después de escuchar esto le sirve para identificarla y ponerle solución, pues me doy por satisfecha.
Pues nos alegramos que así sea, ¿no? Porque al final nosotros en la radio pues tenemos este servicio público también, ¿no?, para conocer un poco más de cerca y ayudar a la gente, ¿no? Entonces, yo creo que lo primero que tendríamos que hablar a Claudia es qué es la disfagia y qué síntomas tenemos las personas cuando la tenemos.
Pues en rangos generales, la disfagia es una dificultad o bien una molestia en el transporte desde la boca hasta el estómago, tanto de saliva como del bolo alimenticio en estado sólido y o líquido. Puede ocasionar complicaciones como la desnutrición, la deshidratación e incluso trastornos respiratorios, porque puede aparecer una obstrucción de la vía superior por penetración del material sólido y también pueden aparecer aspiraciones que van directo al pulmón. Los síntomas que encontramos en la disfagia tendríamos pues un atragantamiento en determinadas consistencias. Aparecen residuos de comida tras deglutir o bien podemos observar que el alimento se tragan deglutiones fraccionadas Luego puede haber carraspeo por sensación de atasco en la garganta. Aparece en muchas ocasiones la tos. Hay babeo porque el sellado labial es inadecuado y la comida cae. Y luego también la que llama mucho la atención es pérdida de peso de manera involuntaria.
Claro, y esto, Claudia, me pregunto, ¿puede aparecer en cualquier momento de nuestra vida?
Sí, desde que nacemos hasta en personas mayores. De hecho, existe la presbifagia, que suele ser debida a los cambios característicos producidos en las estructuras de los órganos implicados en las fases propias del proceso de tragar los alimentos. Y luego también puede aparecer en niños. En niños puede aparecer como consecuencia de un traumatismo, de una anoxia, de tumores y de otros episodios. Entonces, por ejemplo, el trabajo del logopeda en los bebés prematuros es súper importante y comienza por valorar la presencia y la eficacia de los reflejos orales y la fuerza y el ritmo de succión que tiene el bebé. Una vez realizada la primera evaluación, el trabajo del logopeda lo que debe hacer es comenzar a realizar una estimulación orofacial a través de ejercicios de terapia miofuncional, teniendo como objetivo poder conseguir un equilibrio armónico entre la musculatura orofacial y las funciones implicadas.
Uh-huh. Y claro, yo imagino que a veces es frecuente que confundamos esta disfagia con algún otro tipo de enfermedad o de características, o que no le demos importancia ya en una etapa más adulta.
Sí, claro, exactamente. Al final, en etapas ya cuando somos más mayores, que toda la musculatura pues de alguna manera empieza a fallar, pensamos que es lo normal, que es lo típico de la edad, que hay cosas que ya no pueden comer, pero en realidad ahí puede estar pasando algo más y es cuando decimos que está la disfagia.
¿Y cómo se diagnostica realmente, no? Porque es que, claro, en niños también es súper preocupante, ¿no? Cuando tú ves que tu hijo no se puede alimentar bien y lo podemos también, ¿no? Pensar sí. que es otra cosa y es debe ser un proceso muy difícil hasta que se llega a esta conclusión, ¿no?
Sí, a ver, en niños, normalmente, por ejemplo, cuando ya nacen con un daño cerebral, es lo primero que se valora. Hay que ver cómo está toda la musculatura, como he comentado antes, cómo están los reflejos orales, el reflejo nauseoso, el reflejo de tos, el reflejo del disparo de glutorio. Es lo primero que se hace porque los niños, por ejemplo, con daño cerebral o que han tenido un traumatismo craneoencefálico, ya tienen esa predisposición a tener dificultad a la hora de comer. Uh-huh. Y luego en adultos, por ejemplo, que tras un ictus o también tras un traumatismo craneoencefálico o por una enfermedad neurodegenerativa, lo que se hace, y esto lo hace el otorrino, ¿vale? Utilizan el endoscopio, ¿vale? Que lo que hace es introducirse en las fosas nasales y nos da visión de si existen residuos de comida. Uh-huh. Luego también se puede llevar a cabo la videofluoroscopia, que esta consiste en una exploración radiológica en la que se le pide al paciente que degluta diferentes consistencias, entre las cuales tenemos el líquido, el néctar y el pudding, cada una es más consistente, y lo que hace es poder valorar todo el proceso deglutorio. Y luego, por último, el logopeda, que ya se encargaría más de la evaluación de las estructuras relacionadas con la deglución, como por ejemplo, si existe hipotonía en los labios, si la lengua realiza los movimientos necesarios para poder manejar el bolo, cómo están las mejillas, cómo está el paladar, cómo están los dientes, y así es como se haría el diagnóstico de la disfagia.
Claro, es que yo ahora me pregunto, ¿la disfagia es crónica o se puede tratar y que desaparezca?
Se puede tratar y que desaparezca. Está el tratamiento logopédico, que lo que hace es, mediante técnicas de compensación o bien técnicas de rehabilitación, lo que hace es disminuir o eliminar esa disfagia. Uh-huh. O bien lo que se puede hacer en muchas ocasiones es adaptar la dieta, ver qué consistencias puede tomar el paciente, en cuáles tiene más dificultades.
Claro, porque a lo mejor algo sólido, pues al principio es muy difícil, ¿no? Y tienen, pues como tú has dicho, todo a base de líquidos para que sea más sencillo y que no se produzca esa desnutrición, ¿no?
Sí, o incluso en los líquidos también suele haber mucha dificultad porque al final el líquido, cuando bebemos agua, el paso es súper rápido. Por lo menos en los sólidos sí que es verdad que hay una preparación antes del alimento, empezamos a salivar, La saliva se mezcla con el bolo, hay que trabajar bien el alimento y luego ya tragamos. El paso del líquido es mucho más rápido, entonces ahí el reflejo de deglución tiene que estar muy bien para evitar aspiraciones, porque a veces pensamos que las aspiraciones con el líquido no son peligrosas, que solamente hay peligro cuando aspiramos alimento y, bueno, el líquido también es muy peligroso porque en personas, por ejemplo, que no tengan una buena higiene oral, pues ya. Todas las bacterias que hayan en la boca también pasan al pulmón cuando tragamos el líquido.
No, sí, además que levante la mano quien no se haya atragantado con un trago de agua, ¿no? Que eso pasa muchas veces y que muchas veces decimos, se nos ha ido por el otro lado, ¿no? Directamente,
exacto,
¿no?
Exacto.
Pues imagínense ustedes pues estar continuamente, que todo se vaya por el otro lado, sí. Que no podamos ingerir. Es que además debe ser algo súper molesto y además muy difícil para la gente que está alrededor también.
Sí, y al final ya porque el comer es un acto social y,
claro.
Y cuando esa parte no la tienes porque te han puesto pues una sonda nasogástrica, una PEZ, cualquier cosa que no sea directamente comer por boca, es muy complicado, te están privando de muchos estímulos, de algo que al final a la mayoría de personas nos gusta, el hecho de comer, como te digo, es un acto social y,
claro,
y pues
sí,
también
sí,
está
sí.
Esa parte y es complicado.
Sí, pero realmente es como si nos fallara un músculo que tenemos ahí en la garganta, ¿no?
Es depende de dónde esté la disfagia, porque la disfagia puede estar en la fase oral, en la fase faríngea o en la fase esofágica, que ahí sí que es verdad que no controlamos porque es involuntaria. Depende, por ejemplo, si tuvieras la disfagia en la fase oral, pues ahí, claro, sí que falla, pues que, como he comentado antes, el sellado labial, porque hay una hipotonía en el orbicular de los labios, porque la lengua no es capaz de manejar bien el bolo, porque no se dispara el reflejo deglutorio, o sea, no solamente un músculo, sino que
claro,
es un conjunto
de músculos. Claro, son
muchas cosas. Exacto, sí.
Sí, pues sí. Yo creo que hacéis un trabajo pues maravilloso, ¿no? Porque siempre que pensamos en el logopeda, pues siempre pensamos que es a gente que no pronuncia bien las palabras, ¿no? Y fíjate que tenéis un gran estudio, ¿no? De todo, ¿no? De todo ese conjunto que tenemos desde la boca hasta que llega hasta nuestro estómago, ¿no? Que es tan esencial. Y sobre todo, pues, para personas con diversidad funcional, que claro, los rasgos y los síntomas, pues me han venido mucho este tipo de personas, pues debe ser incluso
totalmente.
Más complejo, ¿no? Para enseñarles a mover su lengua, a saber cómo tragar, ¿no? Es muy difícil esto.
Sí, porque, por ejemplo, al final en un nene pequeño que, por ejemplo, tiene una parálisis cerebral, a nivel cognitivo muchas veces no suelen estar bien. Entonces, claro, tienes que hacer un trabajo tú, independiente de cómo esté el niño, porque no puedes explicarle lo que tiene que hacer para poder manejar bien el bolo. Tienes que trabajar tú, independientemente de cómo esté el estado cognitivo de la persona.
Y muchas veces será a través del juego también, ¿no? A lo mejor con actividades físicas o con...
Pues lo que hacemos es... se trabaja con terapia miofuncional y no, con el juego no. Más bien tenemos instrumentos para trabajar la masticación, para trabajar la movilidad lingual. Entonces... Es que con juego, si me dijeras más a nivel de lenguaje,
claro,
sí, pero
sí.
La deglución es un poco más complicada. Sí que es verdad que luego lo hacemos de manera funcional, es decir, se pueden traer la merienda, entonces eso también es algo que les gusta, pero sí que es verdad que es más trabajo con aparatos específicos de terapia miofuncional.
Claro, una rehabilitación al fin y al cabo, ¿no? Cuando se nos rompe un brazo, vamos a rehabilitación para volver a tener pues la misma facilidad de movimiento que teníamos antes. Y esto, pues imagino que será igual.
Claro, no solamente hay técnicas de rehabilitación, sino que también tenemos técnicas de compensación que lo que hacen, bueno, no cambian el funcionamiento anómalo de las estructuras, pero lo que hacen es modificar tanto el entorno como la consistencia de la comida, la postura. Lo que hacen es, o sea, buscan favorecer una deglución sin riesgos, modificando la consistencia y el volumen, habiendo un incremento sensorial y, como he comentado, pues de cambios posturales.
Pues Claudia Sánchez, logopeda de Chicaes y Neurovila, muchas gracias a ti por habernos acercado lo que es la disfagia y conocerla de más cerca y ver la gran labor que hacéis gracias a la Fundación de Caixa Rural Villarreal. Muchas gracias por haber estado hoy con nosotros.
Muchas gracias a vosotros.
So kiss me.
Estás a la 92.2 FM.
Ya ha comenzado la campaña de cítricos y los comercios ya están en busca de las cosechas disponibles. Anuncia gratuitamente tu cosecha en la plataforma de naranjasyfrutas.com para que los comercios puedan contactar directamente contigo y comprar tu cosecha. Consigue más contactos y más ofertas por tu producción en naranjasyfrutas.com, el primer portal online de compraventa de cosechas en el campo.
Nueva promoción de viviendas en Villarreal, edificio Santa Yusia, situado en la calle Vicente Sanchís, esquina Santa Lucía. Viviendas desde un dormitorio. Más información en Solvia Villarreal, avenida Castellón número 1, Villarreal.
Grúas Tomás, más de 30 años al servicio de la industria y la construcción, comprometidos con el medio ambiente. Grúas Tomás, una empresa que vibra y se emociona con cada paso del Villarreal Club de Fútbol. Grúas Tomás, estrategias inteligentes y servicios óptimos para crecer contigo. Grúas Tomás, Carretera Honda, Villarreal, 964-520654.
¿Tienes problemas con la climatización de tu vivienda? La solución es fácil. En Bigma del Arbo encontrarás un amplio surtido de ventanas de PVC a medida, puertas de paso, con facilidades de financiación hasta 24 meses sin intereses. La climatización de tu vivienda bajo control en Bigma del Arbo, avenida Pío 1255 de Villarreal.
Ja estan ací les jornades gastronòmiques de l'Olleta de la Plana. Aquest novembre gaudeix als restaurants de Villarreal: El Faro, El d'Emilio, Los Maños, El Casino, El Miso, Birbar, Bàrbaro, El Cortijo, El Rincón de la Olivereta, Gastronú, De Feli, Els Lluïsos, Caldero Rojo i Boncata. Accedís al QR que hi ha a la taula i participa al sorteig d'un dinar o sopar per a dos persones en cada restaurant. Vine a Villarreal i tasta la millor olla de la Plana. Ajuntament de Villarreal, Regidoria d'Economia. Junts, Villarreal avança.
Fira de Santa Caterina i Amella, els productes típics. A Carnisseria Juan Bou t'ofereixen la típica llonganissa de Santa Caterina, a més de les millors carns de la millor qualitat i preu. Encarrega la teua típica llonganissa de Santa Caterina en Carnisseria Juan Bou, al carrer Pietat 52 de Villarreal o al telèfon 964-520271. Y si lo preferís, te porten a casa.
Para ser el primero, tienes que trabajar duro, mejorar cada día y no bajar nunca la guardia. Para ser el primero, tienes que venir a probar el nuevo Nissan Qashqai. Visita tu concesionario Nissan y sé el primero en conducir el nuevo Nissan Qashqai electrificado con tecnología Mild Hybrid y etiqueta Eco.
Satra, Avenida Valencia 223, Castellón.
Excincas es especialista en sistemas de prevención de incendios para empresas y particulares. Además, realizan estudios para la señalización en evacuaciones y formación con fuego real para grandes empresas. Excincas es sinónimo de calidad y competitividad de la mano de los avances tecnológicos más eficaces. Para tu tranquilidad y la de los tuyos, Excincas, desde 1996 a tu servicio. Polígono Industrial La Plana, Almazora, teléfono 964-24-54-41.
Ya ha comenzado la campaña de cítricos y los comercios ya están en busca de las cosechas disponibles. Anuncia gratuitamente tu cosecha en la plataforma de naranjasyfrutas.com para que los comercios puedan contactar directamente contigo y comprar tu cosecha. Consigue más contactos y más ofertas por tu producción en naranjasyfrutas.com, el primer portal online de compraventa de cosechas en el campo.
When the night falls down, I wait for you and you come around. And the world's alive with the sound of kids on the street outside. When you walk into the room, you pull me close and we start to move. And we're spinning with the stars above, and you lift me up, and we.
love, love. Ooh, baby, do you know that's worth? Ooh, heaven is a place on earth. They say in heaven, love comes first.
Bueno, y se veu, se publica el traçat per a l'AVE i clar, els municipis afectats se veuen o volen forçar al govern a que revise i s'ha traçat perquè se veuen afectats. Un dels afectats és la localitat de Xilxes. Anem a parlar amb el seu alcalde, José Martínez. Bon dia.
Hola, bon dia, què tal?
Pues supose que nosaltres millor que vostès, que esta població, perquè estarà afectada i, a més, en molt de tros, no?
Sí, bueno, mos creua tot el poble, de banda a banda, i damunt per la meitat. O sigui, mos afecta moltíssim el traçat que estan plantejant per a l'AVE. El traçat, diguem, el principal, perquè hi ha una alternativa que va més per l'interior, que la veritat, a nosaltres mos pareix molt millor. Xilxes, ja tenim tres vies estatals que estan creuant el poble, que les estem patint, que suposen unes barreres per al propi municipi, uh-huh. I això se trataria d'una quarta, no? D'una quarta infraestructura estatal, de les quals quatre només teníem accés a dos, les més bàsiques. Serien la Nacional 340, uh-huh. I l'estació de Rodalies, que això es creu en el poble i mos el tanquen per dalt. Ara estem parlant de l'AVE i també tenim la AP7, que mos el tanquen per baix, però tal Xilxes cau entremig d'aquestes dues infraestructures estatals, no podem tirar ni per un costat ni cap a l'altre, i damunt, pues, a les dues més importants, com pugui ser l'AVE o pugui ser la AP7, ni siquiera tenim accés a elles. Òbviament, ja és complicat tindre una estació d'AVE de Xilxes, no? Perdria tot el sentit, però, home, si de quatre infraestructures a més tinguem accés a tres d'elles, com pugui ser la AP7, igual la cosa podria ser diferent. Així i tot, també la proposta que ens han fet de fer un talut en alguns llocs entre 5 i 6 metres d'altura a la banda de baix de l'autopista, tenint en compte que tenim una autopista que alça un parell de metres i això encauçaria per lo menos 3 metres més amunt, és una barbaritat. És una burra ambiental, paisatgística, i, vamos, mires però no mires, no té sentit i no ens agrada.
Clar, perquè conforme vostè m'ho està descrivint, jo trobe, o sigui, jo me faig un mapa dins del cap i jo, és que van a dividir pràcticament Xilxes sencera, és que no sé com explicar-li, és que és com si de colp se trobaren muros a tot arreu del poble, no?
Sí, a veure, els muros ja els tenim, val? Els muros ja els tenim, i algú podria inclús pensar, dir, bueno, pues ja que els tens, que més te dona, home, però ja és prou que estem patint una sèrie de muros,
claro.
Almenys a dos d'ells sí que tenim accés i són d'utilitat per a Xilxes, lo que mos vas a clavar és el megamuro, m'entens? Claro. Ja anem prou fastidiats, només falta que damunt mos fiquen esta barbaritat que ja no estem parlant d'una altura de 2 metres com pugui ser l'autopista, sinó d'una altura entre 5 i 6 metres segons el lloc. Damunt, com ja dic, en talut, que almenys podien ficar tipo viaducte, en pilars, algo que no fora tan tancat. Ja la visual, en que de veres una via de tren elevada, però ja no seria algo tan tancat com una muntanya de s'ahorra per posar una via i tota la infraestructura que comporta. A més, també, a nivell ja més local, pues, així també mos mata un jaciment que tenim així de l'època romana, que no està excavat, no està investigat, podria ser que en algun moment pogués ser d'interès, i això ens passa per damunt d'aquest jaciment de l'època romana, que ja està prou maltractat. En temps anteriors, quan se va muntar l'autopista, ja va tapar el jaciment, i inclús el propi ajuntament no va tindre molt en compte quan va fer la ciutat esportiva i la va fer damunt d'aquest jaciment. Jo crec que el poc que ens queda igual deuríem de tenir una miqueta de compte, però això és a nivell més local, més nostre, no? Però el que sí que és una realitat és que Xilxes, si mos monten la via de l'AVE, estarà creuat per quatre infraestructures estatals, de les quals la meitat no mos aporten res al poble, només que problemes, tancament i, bueno, pues, la visual, la brisa del mar, si vols, tot mos ho fastidia. Transforma el poble totalment. el dividís en dos, però esta vegada sí, del tot.
I, lògicament, presentaran al·legacions, no?
Home, per supost, presentarem al·legacions. A més, també estem en converses amb els pobles del municipi del Costa Rica per si entre tots podem fer alguna de força. Perquè, clar, així tenim moltes vegades el problema d'anar per solitari i en separat, no? De moment ja hem entrat en converses amb Moncofa, que està a un costat, amb Menara, la Llosa també, i a veure si entre els quatre municipis pues, podem tirar endavant algo conjunt, una reclamació conjunta i almenys aconseguir que bueno, l'AVE està bé, el progrés, no ens oposem al progrés ni molt menys, i entenem que és una infraestructura necessària, però poden fer-ho en un traçat que moleste en el menys possible als municipis.
Sí, perquè hi ha un traçat alternatiu, no? És dir, pot fer-se més cap a l'interior.
Clar, pot fer-se més cap a l'interior, que a nosaltres no ens tancaria de cap manera. Seria un traçat que a Xiltes ens vindria bé, però també me consta que a Moncofa també li vindria molt bé, perquè a Moncofa té un altre problema. A Moncofa el té pràcticament dins del poble, la via.
Sí.
També me consta que el municipi de la Llosa té la mateixa problemàtica que té Xiltes i a Menara també li ve millor el traçat interior que este. Que,
sí.
Vamos, és que és la mateixa problemàtica per tots. L'única diferència és que Xiltes, i si vols també la Llosa, quedem completament tancats entre mig de les vies. Però Xiltes queda absolutament tancat. És el poble que més encaixonats ens quedem. I dius, si bé ja, ara ja estem, la idea seria millorar aquesta situació, no empitjorar-la, per suport. Nosaltres anem a pelear perquè això millore. Si volen soterrar la via, passar la pel·li soterrada, pues bueno, ens pareix estupendo, ahí no ens molestaria.
Claro.
O si al final ha de ser per ahí que busqui una altra alternativa que no sigui un talut de terra. Però, per supost, la millor opció, i si són una miqueta conscients de la problemàtica que tenen els municipis, és que canvien el traçat per el traçat interior.
Claro, una vega presentades aquestes al·legacions que van a presentar, serà el govern el que les analitzarà i determinarà si les accepta o no, no?
Clar, al final és el govern el que ha de respondre a les al·legacions. Nosaltres esperem que tinguin en compte, que no siga simplement se les lleven de damunt i ja està, que les tinguin en compte, que les estudien com toca, i és que a més és molt evident, o sigui que tampoc estem demanant una barbaritat. El traçat que passa per dalt, a estos quatre pobles que té nomenat jo, per no dir-te'n més, estos quatre pobles mos vindria bé als quatre, no tindrien cap problema. Mentre que el traçat de baix, el traçat que en un principi volen fer, mos ve mal a tots. O sigui, és una barbaritat per a tot.
Sí.
I si el té, possiblement sigueu un dels pobles que més afectats quede.
A tocar es podia arribar inclús a instàncies judicials, és dir, podrien també recurrir a que fora la justícia qui determinarà qui té raó, si els municipis o el govern, no?
Bueno, però això són passos que van un horror de l'altre. Tampoc m'agradaria a mi arribar a aquest extrem, que si és precís ho arriba on fa falta. Però esperem poder-ho solucionar de millor manera. Doncs,
i clar, si parlem de...
Al final també no me pareix a mi quan les decisions polítiques tenen que acabar prenent les xutxes, perquè a vegades passa també el que passa, que són decisions que acaben sent més estranyes que una mala decisió política en un cas, no?
Sí, vostè és més d'arribar a un acord sense tindre... Mire, lo del jaciment arqueològic, al final, vostè diu, és una cosa molt del poble, però això és un patrimoni de tota la humanitat.
Exacte. A veure, a Xiltes tenim una figureta que es va trobar ahir, l'Hermès, i d'alguna manera és una figureta que representa molt al nostre municipi. Pues es va trobar en ese jaciment arqueològic, de qualsevol manera. Tampoc és que estiguem buscant res ni escarbant-lo, simplement pues va eixir en una obra. Quan es va fer l'autopista, si no m'equivoque. Ahí poden haver coses molt interessants. Jo crec que és algo que haurien de respectar.
Sí, perquè heu té tant Xiltes com al Menara, és dir, sí que és de veres que ahir n'hi ha una zona on fa molts anys no es tenien massa en compte aquestes coses, però avui en dia sí que se tenen en compte i seria un punt per a què decidiren canviar el traçat, també.
Home, clar, crec que és un punt molt important, perquè sí, jo sé lo de Xiltes, també ara que dic nomenes de merda, també me consta que també té algo. És que són coses que n'hi ha que tenir molt en compte, també. I que, ja te dic, el traçat que han plantejat per l'interior, que pareix ser que l'han plantejat sense moltes ganes, però és que realment és el més interessant.
Sí, mira, jo tinc el mapa davant i entre el traçat que estan els afectats i que vostè m'està dient i el traçat alternatiu, és que el traçat alternatiu no afecta pràcticament a ninguna població.
Clar, o sigui, és un traçat que se presenta molt interessant per aquest sentit, no molesta a ningú. Jo crec que podem fer entrar en raó a l'administració, al govern i fer-lo traçar com cal, fer una obra com cal i no fer una, perdona'm l'expressió, però no fer una putada a un poble pa tota la vida, perquè si cada cosa que en la infraestructura d'estes no estem parlant d'algo temporal, és pa tota la vida. Tenim l'AP7 que ens va tallar el poble ja en els anys quan se va construir, no sé si 60 o per ahir, i ens va tallar i ahir està tallat. Ara ja és algo lo que se m'ha acostumbrat, és de veres que estem parlant de 2 metres que se salven ponts i tot, però salvar una altura de 5 a 6 metres,
claro,
això és més complicat. És que si digueres, no, que estarà a la mateixa altura que la pròpia autopista, a lo millor se podien plantejar i dir, bueno, ja estem fastidiats. Però si un problema que tenim a Xiltes, en lloc de millorar-lo, mos el van empitjorar, bueno, per suport anem a pelear tot el que estigui a les nostres mans i per suport, si al final tinguem que arribar a instàncies més altes, els judicials pues, arribaríem, però també te dic, no m'agrada a mi quan la justícia interferís en les decisions polítiques. Crec que això és la feina dels polítics, la de sentar-se, parlar, negociar i arribar a la millor conclusió per a tots els nostres ciutadans.
Pues José Martínez, alcalde de Xilxes, a veure si tot això acaba com té que acabar de la millor manera possible per a tots els ciutadans. Moltes gràcies i bon dia.
A vosaltres, moltes gràcies.
I reach for you and you bring me home. When I'm lost, I see, I hear your voice and it carries me. In this world we're just beginning to understand the miracle of living. Baby, I was afraid before, but I'm not afraid anymore.
Radio Villarreal, 92.2, frecuencia modulada.
¿Quieres envejecer de forma saludable? En Clínica Doctor Rojo son expertos en medicina estética, medicina antienvejecimiento y longevidad. Ven y descubre cómo te pueden ayudar a detener y atenuar el avance de las enfermedades derivadas de la edad. Con Clínica Doctor Rojo, estar bien por dentro para estar bien por fuera. Los encontrará en Pérez Bayer 1B de Villarreal.
¿Tienes empresa y necesitas ropa laboral? Viste a tus trabajadores en Serigrafías Libra. Tenemos todo lo que necesitas. En Serigrafías Libra, todo tipo de prenda laboral, zapatos, bordados, vinilos, serigrafías, detalles para publicidad, uniformes personalizados. Serigrafías Libra, visítanos en carretera Onda Villarreal, kilómetro 5,5. www.serigrafiaslibra.com.
¿Eres de todoterreno o de SUV? ¿Deportivo? ¿Familiar? ¿Elegante y con clase? Seas como seas, tu próximo coche te espera en Tecnovillarreal, punto de venta de Comauto en Villarreal de las marcas Fiat, Alfa Romeo y Jeep. Tecnovillarreal, Avenida de Francia 62.
¡Otra vez no! Se me ha roto el carrete de la caña de pescar. ¡Dios mío! ¿Qué haré ahora?
Ven a Macobi, una empresa que te ofrecerá todo tipo de productos necesarios para tu afición pesquera. Carretera Villarreal, Honda, kilómetro 1,5. En Macobi, no hay problemas, solo soluciones.
¡Macobi! ¡Allá voy!
¿Que no sabes dónde ver todos los partidos del Villarreal Club de Fútbol? Pues donde siempre hemos visto todos los partidos, en el restaurante Bar Madrigal. No te olvides de reservar tu mesa al teléfono 628-089065. Para almuerzos, comidas y cenas, disfruta de nuestra terraza. Restaurante Bar Madrigal, delante del Estadio de la Cerámica. Siempre junto al Villarreal Club de Fútbol.
Real Export Cooperativa Villarreal.
Real Export, el valor de la experiencia, el compromiso cooperativo y la cultura agrícola con la máxima garantía de calidad. Real Export, estamos en Camino Sedre sin número de Villarreal.
There are places I remember all my life, though some have changed, some forever, not for better. Some have gone and some remain. All these places have their moments with lovers and friends.
Bueno, i si parlàvem amb l'alcalde de Xilxes i ens contà el seu punt de vista, donat que els han donat un plaç de 30 dies i ja està en l'Equador, les localitats de Castelló afectades estan perfilant les seues exigències a l'executiu central per a reforçar per a forçar a modificar i ser recorregut de la futura línia de velocitat, de alta velocitat. Per què? Pues perquè està afectant a més als, bueno, a les poblacions, que és el que diuen els alcaldes, també està afectant a sòl empresarial, a cultius frutals i també n'hi ha un fort impacte visual. Però si remuntem una miqueta més darrere, que em puc explicar coses que han vingut passant, anem a parlar amb l'alcalde de la Llosa, perquè recordem que ell és 14 anys alcalde. Bon dia, Joaquín José López Calpe. Casals, perdó.
Hola, molt bon dia.
Com jo l'he avançat als oients, vostè és alcalde de la Llosa de fa 14 anys, no?
Sí, així és, en l'any 2007. Vaig entrar d'alcalde i, bueno, pues sí, la veritat que aquest tema que estàs comentant de l'AVE pues és un tema que ja tenim molt, molt estudiat, moltes al·legacions fetes, moltes reunions, i, bueno, i pensem que això se va quedar allà enterrat, però, bueno, ara, pues, desgraciadament, ho tornen a recuperar. Ja tenim marques, així, en el nostre terme municipal de la Llosa, perquè ja estan, per a fer una altra vegada l'estudi o recuperar aquest estudi de lo que és la zona de la part baixa de la nostra localitat, que ens afecta, pues, bueno, pues, tant a tema visual, però sobretot també inclús ens afecta un tramo de la zona. Nosaltres estem dins de la zona humida de la Marxal d'Almenara, la zona protegida, també ens afecta en aquesta zona, i, bueno, i al final, pues, bueno, pues, un traçat que nosaltres ho veiem, pues, descabellat, no? que se faci ahí, almenys a l'altura que es volen fer, perquè si al final era la mateixa altura que mos va l'autopista o mos va el que és el ferrocarril, tindria sentit. Però que te vulguin anar 8 o 9 metres amunt, fer ahí una muntanya i que passi l'AVE per ahí, però, bueno, això va perjudicar moltíssim a lo que és el nostre municipi.
Mire, quan vostè me diu que creien que era un tema que ja estava enterrat, com que ja s'havia quedat clar, me ho diu perquè vostès en aquell moment ja van fer les mobilitzacions que tenien que fer, no?
Sí, bueno, això, pues, clar, quan jo, els primers estudis ja que se feren que la cosa pareixia que ja anava en sèrio, de que s'anava a fer el traçat de l'AVE, al final mos enviaren tres propostes en el que a nosaltres ens afectava, pues, una per la part de baix de l'autopista, una altra per la part de la Nacional 340 i una altra per la part de lo que és de dalt d'on tenim l'autovia. Vale, això eren les tres propostes que ens enviaven als ajuntaments per a veure quina consideràvem que era la millor. Al final, d'aquestes tres, bueno, pues se van decantar des del govern que la millor era, pues, la que n'hi havia per la banda de baix, en este cas del nostre casc urbà, de baix de lo que és de l'autopista. Però a nosaltres la que més ens perjudica, la que més ens perjudica més que res, perquè és un traçat que no va a l'altura, diguem, de la superfície, com pugui anar lo que és l'autopista.
Sí.
Si no, eren 8 o 9 metres, perquè, clar, com ve de Almenara, va que sí, i ahí tenim una muntanya que es diu la muntanya del Cid, per salvar aquesta muntanya s'elevava i a nosaltres ens entrava, pues, ja elevat així i començava a baixar, diguem, de la ratlla de Xilxes endavant. Però, clar, si anàvem a 89 metros de altura. Eso pues, bueno, lleva toda la visibilidad de cara a la zona de la mancha, a la zona de la mar, y damunt també, pues, bueno, pues tots de tot el tema dels veïns que poden vindre de la mar pa acá al poble. Ho veiem que això pues, me perjudicava moltíssim a la nostra població. Varen fer al·legacions, varen inclús anar a... Tingueren reunions en la subdelegació del govern per aquest tema, tant jo com altres alcaldes, perquè al final se va fer una plataforma en Moncofa, en el qual el president era allí de Moncofa, que després que va ser el president de la plataforma, que va ser l'alcalde, que era Pitxer, sí. Va ser l'alcalde de la població de Moncofa, i des de la plataforma conjuntament en tots els ajuntaments d'ací, de la nostra contorna, pues, estiguem ahí fent força. Jo te dic, se va fer hasta una manifestació en el poble de Moncofa tots units, anarem a Madrid, i bueno, i de part de cada ajuntament que també pues, va pelear lo seu. I això, al final, pues, se va quedar ahí, i ja te dic, pensem de que com tot el món havíem alegat que això era inviable, que se poguera fer, pues que no se va fer. I ara pues, ens hem trobat en la sorpresa de que tornen una altra vegada a voler fer este traçat i a voler fer este estudi, que ja n'hi ha marques, per a poder tornar a ficar en marxa el que és el pas de l'AVE per el nostre terme municipal. Per tant, pues, bueno, tornarem a alegar i tornarem a pelear tot el que puguem i més per a evitar. Per lo menos, nosaltres no diem que no passe l'AVE, si té que passar, que passe. Però que passe a la mateixa altura, en este cas, al mateix rasant, per dir-ho d'alguna manera, que pugui estar l'autovia o que pugui estar, en este cas, les vies de ferrocarril. No a aquesta elevació de 8 o 9 metres que ens passa així a la nostra localitat.
Sí, perquè tot això era sobre l'any 2010?
Sí, realment, bueno, tot això comença antes. Jo crec que ja comença a manejar-se alguna notícia, 2003, 2004, 2005, ja comencen a haver alguna notícia, però no n'hi ha res en firme. Jo quan entré el 2007, ja dic que el primer que vam veure era el tema dels tres traçats que n'hi haven, mentre se feien aquest estudi, però ja més firme el tema de que ja se comença a dir que el traçat de l'Eixit era el que estic parlant, el que va per la banda de baix de la nostra localitat, pues ja començarem a partir d'ahí, ¿vale? A partir del 2010, és quan ja anava la cosa més en sèrio, ja pareixia que ja n'hi haven ja, pues, bueno, o se comentava que podien començar a fer-se apropiacions i que anava la cosa més avant, i bueno, i van aconseguir, per lo menos, paralitzar-ho en aquell entonces.
I ara, en este moment, torna a travegar a posar-se en marxa, es donen 30 dies per les al·legacions, però els ofereixen dos traçats, no?
Sí, bueno, ens ofereixen dos traçats, però pràcticament són molt pareguts. Vull dir que al final, jo crec que tenen clar per on volen fer, per lo menos el nostre poble. No? El nostre poble està clar que és en la banda de baix, i al final, pues, bueno, pues ahí estem, fent aquestes al·legacions i tornarem a dir el mateix que ja vam dir, el que ja vam dir en el seu dia, i bueno, si podem encara pues, aportar pues, més informes tècnics i més documentació al respecte, pues els aportarem. Però nosaltres ja dic que la majoria, bueno, pues, sí que està clar que no és passa més propet en Xitxes de la població, sobretot en Moncofa, molt més proper de la població que pugui passar en la Llosa, però la queixa fundamental, sobretot nosaltres de l'Ajuntament de la Llosa, és pues, la muntanya i això que ens volem fer per a que passi elevat l'AVE. No? Per tant, això és la reivindicació que anem a fer, que estem en contra de que ens facin això, perquè va perjudicar a muntó a la nostra població i al nostre poble.
Una vegada finalitzat aquest tràmit, serà el govern qui deberà analitzar si aquestes exigències tenen el suficient pes o no, i en cas de que tiraren avant, de que siguin en la seva idea, el govern, la població seua, la Llosa, aniria a últimes instàncies?
Pues, home, estem ja parlant dels alcaldes d'ací de la nostra comarca, ja s'han ficat en contacte per a veure si se podem unir igual que van fer l'altra vegada i farem tot el que puguem fer, si al final tenim que tirar mà dels nostres veïns per a manifestar-se, pues tirarem mà dels veïns, perquè claro, al final n'hi ha molta gent en contra d'este projecte que ja se va manifestar en el seu dia, i ara pues, bueno, al sentir la notícia pues, bueno, pues estan exactament igual a disposició nostra per ajudar per a que no se facin aquestes coses
De tots aquells alcaldes que se manifestaren en aquell moment, hi ha algú que queda d'allí? Perquè, claro, vostè sí que està, però de tots aquests pobles que linden en el seu, ni algun alcalde d'entonces?
Bueno, pues sí, teníamos el alcalde de Salmenara, que realmente estaba de teniente alcalde entonces, pero bueno, también está, y realmente, pues bueno, sí que en Xitges no está el mateix alcalde, pero sí que, bueno, pues me parece que también estaba de regidor, en este caso algo sabrá, pero bueno, en los últimos años, el actual alcalde, José, y bueno, un alcalde Moncofa en aquel entonces no estaba, el de Nules tampoco, pero bueno, sí que, por lo menos así, de vosaltres me propens a almenar a la llosa, així que continuem pràcticament les mateixes persones.
No, l'he dit jo perquè hauran de tirar de la seva experiència. Dones compte vostè la quantitat d'anys que té, el que li va tocar fer en aquell moment, que va sortir efecte, no?
Sí, la veritat que ha sortit molt d'efecte i també, bueno, ja dic, van tindre reunions, inclús anàrem, crec que anàrem tres vegades a Madrid, molt bé reunir en Adís, en el mateix edifici d'Adís de Madrid, i bueno, i allí també, a part de totes les reivindicacions que fem nosaltres així en la zona, individualment, havíem anat pues, els alcaldes d'ací de la comarca. Jo, en concret, un dels viatges el vaig fer entonces en l'alcalde de Xitges, en Vicent de la Puerta, l'alcalde d'entonces, junten en la tècnica de l'Ajuntament de Xitges i el tècnic de l'Ajuntament de la Llosa, i vam anar també a Madrid. I al final, sí que contents, perquè s'havia això paralitzat i pensant que això, pues, per almenys, no s'anava a fer. Però, bueno, ara, la veritat és que no entenem com tornem una altra vegada a lo que ja en el seu dia havien dit tots els ajuntaments. Venga, estem parlant d'ací jo parlo de la comarca,
claro.
Però estem parlant que també ens reuníem, vam fer reunions inclús també en lo que són els ajuntaments de la part de València.
Sí.
Perquè des de València, diguem, fins a Castelló, la disconformitat era pràcticament de quasi tots els alcaldes, perquè clar, ahí te venia en pobles que els afectava moltíssim el tema de l'AVE i volien que se soterraren, com era el tema del Puig, com era el tema de Pujol. Entonces, al final, pues bueno, segurament pues anem a tindre que tornar a... Bueno, ja hem parlat, ja estem parlant, però anem a tindre una altra vegada que tindre que unir-se tots, tant des de la part de València com des de la part de Castelló, per a fer força, sobretot per a evitar, si té que passar, ja ho he dit, que passe, però per evitar que se faci el traçat que mos varen enviar l'altra vegada, no? Perquè al final perjudica pràcticament a totes les poblacions.
Al final el municipalisme és això, en realitat el que sap el que necessita cada població és el seu alcalde, siga del color que siga, no?
Sí, no, en aquestes qüestions la veritat que, bueno, nosaltres en aquestes qüestions no se mira el color polític, se mira tots a defendre els interessos del nostre municipi, els interessos dels nostres veïns, i bueno, i en aquestes qüestions estem sempre tots units i reivindicant per això el que veiem que és millor per a nostres pobles.
Pues Joaquín José Llopis Casals, moltes gràcies, alcalde de la Llosa, per haver estat i haver-nos contat el seu punt de vista, que a més era dels que més clar té les coses, perquè fa 14 anys que està dins de la població.
Sí, la veritat que bueno, és un tema que tenim a muntó treballat, i bueno, sí que de veres que també han anunciat que van a tornar a fer l'estudi. A veure si després l'estudi se modifica alguna cosa, perquè això no mos seu han... No mos ho han dit. Si modificaren, pues bueno, parlaríem. Però el que no volem és de ninguna manera que se faci el traçat conforme s'estava aprovat o volien aprovar abans.
Pues que així no siga. Moltes gràcies, alcalde.
Moltes gràcies. Gràcies a vosaltres. For people and things that went before, no, I'll often stop and think about them. In my life, I love you more.
Radio Villarreal, 92.2, frecuencia modulada.
Prepárate para el buen tiempo con Aluframe Carpintería de Aluminio, PVC y Cerramientos. Somos instaladores oficiales de Calaen, techos motorizados de grandes dimensiones y además, benefíciate de las ayudas del Plan de Eficiencia Energética.
lo gestionamos por ti. Aluframe, en Avenida Río Huebre 4 de Villarreal o en www.aluframe.es.
Las oportunidades están para aprovecharlas. Benefíciate de las ofertas del Black Friday y compra online o en tienda pagando cómodamente con tu tarjeta de Grupo Cooperativo Cajamar. Sin preocupaciones, paga mes a mes. Consulta condiciones en nuestras oficinas o en la web. Grupo Cooperativo Cajamar. Distintos desde siempre.
En Caixa Rural Villarreal te resolveremos tus dudas.
Lluís és el nou forner del poble.
Lluís emprèn.
Lola ha traslladat ací el seu estudi d'arquitectura.
Lola emprèn.
Anna s'estrena com a ramadera a la comarca.
Anna emprèn.
Tirar arrels a l'interior és sembrar futur.
Les empreses rurals generen oportunitats d'ocupació, amplien serveis i sumen qualitat de vida.
Confia en elles. Reactivem Castelló. Fem territori.
Diputació de Castelló.
Agricultor. Y hasta aquí el recolector de aceitunas económico, ligero y eficaz. Estornino. Pruébelo antes de comprar un recolector. Estornino. Económico, ligero y eficaz. Distribuido por Agromaestrat. Teléfono 964-32-2041. Borriol. Estornino. No te dejará ni una. Con 3 años de garantía.
¿Vols fer un detall de Nadal en Charcuteria Vinoteca Santiago Manrique? T'oferim un ampli sortit de lots de Nadal al teu gust i per a totes les butxaques, els millors productes per a donar-li sabor al Nadal. Fes els teus encàrrecs a Charcuteria Vinoteca Santiago Manrique, al Mercat Central de Villarreal, al 696-085-690 o també a www.vinosmanrique.es.
Si vols ser milionari, vine a la loteria número 3, la Bona Sort de Villarreal. Més de 100 milions repartits en premis. Guanya més en les nostres penyes. Reserva ja els teus dècims per a la loteria de Nadal i el Niño. A més, si eres una penya, associació o club, obtindràs la impressió de les paperetes de forma gratuïta. Loteria número 3, la Bona Sort, en compte al Vall 6, junt a la plaça Major de Villarreal. Telèfon 964-52-55-88.
El treball, la pràctica esportiva o simplement la rutina diària et generen molèsties? Fisiovila i Podonova t'ajuden a prevenir i recuperar-te de les teues dolències. Els millors professionals al servei de la teua recuperació. Fisiovila i Podonova, junts pel teu benestar. Els trobaràs al carrer Sant Antoni 53 de Villarreal. Demana cita prèvia a Fisiovila 628 14 33 49 o a Podonova 685 28 80 34.
Els dies 22 i 23 de novembre, les pimes valencianes tenen una nova cita per a impulsar la seva internacionalització en el 6è Congrés Go Global. En format presencial i virtual, el Go Global està organitzat per les Cambres de Comerç de la Comunitat Valenciana i Base Internacional i ISEX Espanya, amb fons FEDER. 2 jornades en les quals experts abordaran la logística internacional i el desenvolupament de l'e-commerce, la ciberseguretat i ciberintel·ligència per a l'exportació i les noves estratègies de sostenibilitat. Inscriu-te gratuïtament en www.congresogoglobal.com.
A Lovagen, concesionario multimarca en calle Blasco Ibáñez, frente tribuna Estadio de la Cerámica. A Lovagen, tu concesionario de confianza, certificado por Grupo Volkswagen.
Ara tenim el portaveu de govern de l'Ajuntament de Villarreal, Javier Serralbo. Molt bon dia.
Bon dia, Susana.
El grup socialista recorda al Consell les reivindicacions històriques de Villarreal per a la seva incorporació en els pressupostos. O sigui, estan dient-li, facin el favor de donar el que ens havien promès. I, claro, espere, jo li pregunté, ha sigut per curiositat, això li ho fan després de tindre l'acte que van tindre en Benidorm de l'últim del cap de setmana passat, perquè clar, com ara ja han incluït a la seva regidora, a Sílvia Gómez, dins del Consell,
no, Comitè Nacional.
Comitè Nacional i també Cris, a Sabina Escrig dins del Comitè Nacional, han dit
i José Benlloc del Comitè Federal.
Federal, però José Benlloc ja el teníem el Comitè Federal, l'alcalde. Lo que sí que hi ha hagut dos incorporacions al Comitè Nacional, que és la de Sílvia Gómez i la de Sabina Escrig, les dues són de la ciutat de Vila-real, i clar, vostès es tiren de les orelles després de que ja els han donat els càrrecs a les seues companyes.
Pues mira, és fàcil de respondre. Aquesta moció la presentem el dijous passat, abans del Congrés.
Bueno,
lo que passa és que nosaltres lo que fem en esta notícia és perquè ahir ho fiquem en la comissió informativa i li fem oferiment als altres grups de que se sumen també. ¿Vale? Si són reivindicacions històriques, també en la mateixa notícia has vist i el que diem també nosaltres en la nostra moció, lo que passa que després en la declaració institucional pues, pactem si n'hi ha alguna cosa més en els altres partits. El que diem és que reconeixem l'esforç que està fent la Generalitat, que l'alcalde l'altre dia també ho va dir, que està fent un gran esforç, molt més que els que se feia abans, en què els diners se perdien per algunes zones de València capital i no venien així, pues, la Ronda Sud-oest, que vam estar 20 anys per ella, que s'ha fet, també el tema del centre de salut del centre de la ciutat, el que era Torremosa, que s'ha aconseguit i se farà, i altres inversions que estan fent-se, el planificant. El que sí que fem és, nosaltres, com sempre van dir, i el grup socialista ho va dir en campanya, Vila-real està primer i queda molt per fer. I això que queda per fer, cada any tenim que avançar, però evidentment nosaltres seguirem reclamant mentre no estiguin totes les infraestructures, perquè són necessàries per al nostre desenvolupament. Evidentment, reconeixent, ja dic, reconeixent l'esforç que està fent la Generalitat Valenciana en la deute que té, que li va deixar un Partit Popular, que la diferència entre l'anterior PP i el govern del Botànic ha sigut que bueno, és un govern honrat que està per les persones i en moltes dificultats ha ficat en marxa el pla de també tot el tema de lo que és la finançació dels ajuntaments, no? En aquest fons de cooperació que n'hi ha, que s'han sumat la Diputació de Castelló i la Diputació de València. Casualment, el jefe del PP a nivell del país de la Comunitat Valenciana, el senyor Mazón, en Alacant no ho aplica, però encara així nosaltres pues, tenim unes coses importants. N'hi ha que resoldre, que també a l'Estat també ho estem demanant, el tema de la connexió de lo que queda de la ronda, que ha fet un gran esforç de 8 milions d'euros la Generalitat, però queda resoldre ixa part fins a la carretera nacional 340 per poder solucionar definitivament ixe problema. Queden també algunes qüestions com el del pla edificant, que va bé, que va en marxa, però nosaltres sempre anem a reivindicar-les, no? I una sèrie també d'actuacions que són necessàries per a la nostra ciutat.
Sí, jo, per exemple, en les reivindicacions que vostès diuen que volen que se donen compte que tenen que vindre així, perquè ja fa temps que les venen demanant, pues, per exemple, la construcció a Vila-real de l'Escola Oficial d'Idiomes Comarcal, servei de hemodiàlisis,
de la Plana, sí.
Ojo.
També hi ha una gran inversió en la Plana, que també se reconeix que hi ha, en els pressupostos sí que està una inversió d'ampliació de la Plana, de lo que és l'hospital. Però i aquest servei de medialisis també ens fa falta i estan demanant-lo molt de temps. No? Moltes reivindicacions són coses d'altres anys que anem incorporant, no? I a les que igual se sumen quasi tots els partits sempre. Ahir en la comissió se van sumar tots els partits, menys Vox, que tenia que pensar-ho, i mos diria algo aquesta setmana.
O sigui, a aquestes reivindicacions que vostès estan demanant, s'han sumat tots els partits?
De moment menys Vox, que esperem també que d'ací al plenari també se sumen. I això, si se sumen, pues, convertirem la setmana que ve, quan tinguem la Junta de Portaveus, acabarem de veure qui se suma i igual fem una altra comissió informativa el dimarts que ve per aprovar-la ja com a declaració institucional, si tots estan d'acord, i plantejar-la com unit al Consell, no? Com han fet moltes voltes.
La implantació de l'anunciat punt de trobada familiar a Vila-real, allò era algo que ja havíem parlat feia molt de temps i que el que faria seria descongestionar molt el que és la ciutat de Castelló.
Sí, això també està... N'hi ha coses ahí que estan molt avançades. Eh? També t'he de dir que nosaltres fiquem, mentre no estigui aconseguit, evidentment les anem ficant, vale, lo millor, però és una petició en pressupostos de la Generalitat, que també tenen tema d'esmenes i alguna cosa més per a que se puguen ficar també dins encara dels pressupostos per l'any que ve. Però són reivindicacions que van avançant. O sea, no, nosaltres no diem que la Generalitat no estiga fent res pressupost, perquè a més, a part de ser nostra Generalitat, a part sabem els esforços que estan fent. També reconeixem ahir pues, lo que s'ha fet en el tema del CTD, que s'han ficat 1.300.000 euros per a reparar un sostre que se va fer malament en el temps de PP, d'aquesta gran instal·lació que al final ens costarà prop de 34 milions d'euros.
Sí, així el que diuen és que col·laboren. Els demanen que col·laboren en el manteniment del
CTD. Sí, a banda d'això, nosaltres el que volem és que des de la financiació dels centres de tecnologia esportiva, la Generalitat pues, puga també col·laborar en aquests centres per al manteniment de la
sí.
instal·lació.
També l'executiu completa de l'ampliació del centre d'Alzheimer de Vila-real. I després n'hi ha un altre punt que era estudiar si és viable l'ampliació del servei FIP a l'Hospital Universitari de la Plana. Recorda, ahir van hi haure un dia, un ple, que van hi haure un poc de rifirrafe entre José Ramón Ventura Chalmeta i Santi Cortells, o sigui, el regidor
sí,
d'Unides Podem
veure,
i el regidor de Compromís.
Nosaltres ahir l'oferiment, i per això ja n'hi ha partits que han dit que sí, és perquè això són coses que ja vam debatre a tres anys, vale? I hem incorporat. N'hi ha coses que són peticions del nostre partit i n'hi ha coses que són peticions d'altres partits de la ciutat i les fiquem en comú. No? Nosaltres, quan presentem aquesta moció, no és només per penjar-nos cap medalla ni per dir que nosaltres som més que ningú, sinó que nosaltres en ares de manifestar, i així no ho vam manifestar ahir jo mateix en la comissió de peticions a altres administracions que presidisc, el tema de poder conjugar aquestes peticions que són de tres partits, però que les veiem positives per a Vila-real, per això les han consensuat pràcticament sempre. No?
També n'hi ha les ajudes per als sectors productius, empreses i autònoms que no
sí,
poden
que
treballar.
Fet, claro, que s'han fet, moltes ajudes i se reconeix, però per al pressupost de l'any que ve també ne van, però esperem que n'hi hagi encara un poquet més.
I jo vaig parlant perquè en són 20, però les que més mos llamen l'atenció, el quart d'institut que també va, que això ja també ho havíem dit, el pla d'impuls i reconversió del sector agrari.
Sí, bueno, això són peticions a la Conselleria d'Agricultura per a poder desenvolupar també el sector agrari de Vila-real, que sabeu que estan fent unes inversions per a tota la zona també de regadiu i més qüestions que
arreglar els camins rurals
i arreglar els camins rurals, que també s'ha fet una inversió en camins rurals en aquest temps que no s'havia fet abans, però també pues, reconeixem que n'hi ha coses encara per fer, no?
I després el pagament de l'Ajuntament de les expropiacions realitzades per la construcció de la Ronda Sud-oest.
Sí, això és una reivindicació que tenim des del principi, no? Saben que nosaltres quan vam entrar vam tindre que pagar en els diners del 2012, quasi pràcticament final de 2012, les expropiacions de la Ronda Sud-oest. En això que el Partit Popular va fer de ja te pagaré, ja mos apanyarem, no? Ara estem veient pues, algunes discussions encara, que per què, i n'hi ha gent que diu per què encara esteu dient coses del Partit Popular després de 10 anys, no? I és un debat que se pot tindre, no? Si no se coneixen les coses i les causes per lo que està passant això. Nosaltres portem més de 3 milions i mig pagats cada any de sentències i d'expropiacions provocades per aquest urbanisme a la carta que tenia el Partit Popular. I una d'elles va ser la Ronda. La Ronda, vull recordar a la gent, que van agarrar els seus terrenys sense pagar-los. Van entrar les màquines, vostè recordarà que al final van fer una adjudicació que l'empresa se'n va anar, però tot això i s'havien ficat a picar i a fer obres sense pagar-li als propietaris. Nosaltres quan vam entrar vam pagar als propietaris, però, claro, també demanem des de sempre que això fos un vial de la Generalitat Valenciana, igual que se l'eix que va des de Nules a Nules-Burriana al Masora Castelló, ¿vale? que se va fer a doble carril, i les expropiacions les va pagar la Generalitat Valenciana d'entonces. I el eje Betxí-Borriol, que és la A7, no? que eixa autovia, ahir les expropiacions també van fer. Nosaltres considerem que la Ronda Sud-oest és una carretera comarcal i de la Generalitat, que eixa petició també s'ha fet per a poder aconseguir que després el manteniment siga de la Generalitat Valenciana, perquè és un vial que van utilitzar no sols els ciutadans de Vila-real, sinó majoritàriament camions i transportistes i gent que baixa també d'altres comarques d'alrededor, no? No és una carretera interior de la nostra ciutat. Entonces, això enteníem també que l'expropiació tenia que pagar a la Generalitat Valenciana. Això s'ha demanat també d'uns problemes també burocràtics, que també entenem, perquè la Generalitat actual s'ha trobat en algo que no... que és difícil de solucionar, però nosaltres estem demanant-lo perquè pensem que és de llei que això és prop de 6 milions d'euros que va costar les expropiacions perquè també es paga la Generalitat Valenciana.
Que quede clar que és una moció del grup socialista per a demanar la inclusió en els pressupostos de la Generalitat Valenciana per al 2022, on han comptat en la col·laboració de tots els partits.
Sí, nosaltres quan la vam presentar, i a més ho vaig dir així en la comissió, ja s'ha de fer d'una manera que puguem col·laborar també o aportar els altres partits, perquè en definitiva el que han fet és llevar de les altres qüestions que teníem tots els anys, en llevar el que ja està en els pressupostos, Pues com és aquest centre de salut de la ciutat, que va al final a conformar una ciutat, perquè ens entenga la gent, dividida en quatre parts, no? Que tinguen els quatre centres de salut en la zona noroest, nord-est, sud-est i sud-oest, igual que tindre per aquest quart institut, per tindre els quatre instituts també, no? Jo crec que així conforma que siga més prop de la gent tindre totes les assistències, igual que tenim instal·lacions esportives per tota la ciutat, mm-hmm. pues també tindre centres de salut per tota la ciutat perquè no tinguen que desplaçar-se tant. Vull recordar també, perquè el PP fa un debat d'això també sempre, que el Botànic o el govern de la Generalitat ha llevat el centre de salut de Torremosa. Vull recordar que no ha sigut així. O sigui, quan nosaltres entrem el 2011, el centre de salut està desmantelant-se per part de la Generalitat del Partit Popular, i quan entra este govern del Botànic, ahí quedaven un o dos metges que no era un centre de salut. Dos metges no era un centre de salut. Per qualsevol cosa tenien que desplaçar-se a les altres. L'únic que tenien era un metge de capçalera per a qüestions mínimes, no? I això no era un centre de salut. Ara, per fi, s'ha aconseguit. La Generalitat ha apostat també per fer un centre de salut en condicions i pues anem a fer aquesta permuta que hem dit del tema de la biblioteca, traslladar la gent a la biblioteca la biblioteca del coneixement que n'hi ha ara, i la biblioteca que va deixar sense llibres del Partit Popular. Anem a ficar ahí unificar ahí la biblioteca, i això ho gastarem per atendre dins d'una zona al costat del centre d'especialitat de Torremosa, i tindre una àrea sanitària en aquesta part de la ciutat, que és el centre de la ciutat, no? per a poder recuperar també per als veïns que no tinguin que desplaçar-se.
Vila-real aconsegueix una subvenció de 200.000 euros per a dissenyar un pla d'acció a l'agenda urbana que integra els programes sectorials de desenvolupament de la ciutat. Però com volem que ens ho expliqui, perquè ho entenguem tots, anem a una pauseta de publicitat i vostè ens ho explica.
Estàs a la 92.2 FM.
Necessite trobar una impremta de confiança, bona qualitat i, per supost, bon preu. On podria anar?
Sense dubte, a Canós Impressors. Si vols una impremta de confiança, la trobaràs al carrer Sant Mateu 20 de Vila-real.
Canós Impressors, la millor impressió.
¿Te despiertas cansado o con dolor de espalda? Ahora en Tot Descans tenemos la solución para ti. Te ofrecemos un 30% de descuento en el colchón Medifarm de Farmaflex, el único en el mercado con certificado médico europeo y de Bayer. Además, por la compra del colchón te regalamos un cheque regalo que podrás canjear con una visita al masajista, un mes de cuota VIP en el Ilinia Sports Center o en una de nuestras farmacias colaboradoras. Ven a descansar a Tot Descans en la avenida Francia 6 de Vila-real, junto a la estación de tren.
Dos mo, dos yo.
Yo soy esa que pasa un domingo leyendo tranquilamente en casa. Pero también soy esa que coge la mochila y conduce hasta perder la ciudad de vista. Y para cada uno de mis yo hay un Asmo. Llévate dos gafas Mo graduadas con antirreflejante por 99 euros. Solo puede ser Mo, solo en multiópticas.
Nos encontrarás en Castellón, Onda Burriana, Almassora y Vila-real.
¿Com expliques algú l'aroma d'un oli mil·lenari? ¿Com descrius el sabor d'un plat amb estrella? Que tinguem centenars de receptes d'arròs. O la sensació d'un tast a peu de vinya. Hi ha coses que no s'expliquen. Qui ho ha viscut, ho sap.
Comunitat Valenciana. Mediterrani en viu i segur. Generalitat Valenciana. Tots a una veu.
Cabedo, todo en suministros industriales, agrícolas y jardinería.
Todo, desde la pequeña herramienta hasta grupos compresores y de poda.
Todo, porque contamos con fabricación propia de maquinaria agrícola.
Todo, porque puede contar con nuestro servicio técnico.
Todo en Cabedo.
Senda Pescadores 11 de Vila-real.
¿Tienes empresa y necesitas ropa laboral? En Big Mater Arbo tenemos todo tipo de prenda laboral. Zapatos, uniformes personalizados, bordados, vinilos, publicidad. Viste a tus trabajadores en Big Mater Arbo. Visítanos en Avenida Pío 12, 55 de Vila-real.
¿Estás harto de ver en las tiendas siempre los mismos sofás? Pues ven a Fama Living Castellón y descubrirás sofás con personalidad y personalizados para ti. Nos encontrarás en Camila Alcora, número 2 de Almassora, delante de Chimeneas Batet. Fama Living Castellón, sofás para disfrutar en casa.
Estás a la 92.2 FM.
Bueno, reprenem la conversa que teníem en este moment en Javier Serralbo, el portaveu de l'equip de govern de l'Ajuntament de Vila-real, i parlem d'aquesta subvenció de 200.000 euros que s'ha aconseguit per als programes sectorials de desenvolupament de la ciutat. En aquest cas, dient o ens dient des de l'Ajuntament que activaven en els últims 10 anys plans i programes en diferents àrees amb la finalitat d'ordenar el territori, fer un ús racional del sòl, conservar-lo, protegir-lo.
A veure, això és un pas més de lo que venim fent estos últims 10 anys, no? Lo que s'ha aconseguit i la notícia d'avui és que el govern d'Espanya pues ha donat una subvenció a l'Ajuntament de Vila-real per a que desenvolupi això. Això no està gestionada a cap programa concret, sinó el que està són uns diners per a que l'Ajuntament de Vila-real pugui obrir un procés de parlar en la societat per lo que vol pel segle XXI, per la seva ciutat, no? En ixe, pues n'hi ha objectius del 2030, no? Que estan parlant-se en molts llocs, estan els plans europeus Next Generation que estan ajudant també al govern d'Espanya i les diferents administracions a invertir en nous models, no? De les ciutats, i evidentment n'hi ha que implementar més coses que han fet ja, pues tenim alguna cosa ja per al medi ambient, hem triplicat les àrees verdes en la nostra ciutat, hem triplicat àrees esportives, hem multiplicat també per tres altres finalitats, però evidentment encara, com dia abans, queda encara per fer. Encara
clar,
que
el, lo
entonces,
únic que...
Lo que serveix estos diners és per a nosaltres fer dissenyar un pla en el qual n'hi hagi participació de la ciutadania, en la qual vegin els models que podem tindre, no? Ahí se suma a l'anunci que va fer l'altre dia el cap de la ciutat de poder trobar una segon zona verda al costat del riu Millars, que fa 100 anys se va fer la zona de l'ermita, entonces la gent d'entonces va pensar que aquesta zona era un pulmó verd per a la nostra ciutat, però tenim un problema a vegades d'accés al riu per a tres parts de la ciutat, no? I tenim una molt propera, per exemple, que és la zona del costat de Santa Quitèria, per entendre'ns, no? Que n'hi ha fàbriques ahí encara que donen directament al riu, que se té que esponjar aquesta zona, se té que buscar zones verdes ahí. Se té fet també un plan de tot el tema de noves tecnologies i nova visió de com obtindre, no? També s'ha aconseguit per a poder fer les plaques solars dels col·legis de la nostra ciutat, que també s'han aconseguit, no? Tot està marcat des d'un pla de lo que volem pel segle XXI. Nosaltres tenim un projecte clar, aquest govern municipal té un projecte clar de lo que volem. El que te di abans antes, pues volem que al final tinguem els quatre centres de salut, tinguem els quatre instituts, tinguem també espai per a desenvolupar també estudis de formació professional, tinguem també espais per a la investigació en la nostra ciutat, en àrees d'innovació, innovació i en àrees també de tindre l'energia de forma més natural. Per això també, aquesta proposta que tenim del bus urbà gratuït per a incentivar a la gent, no? També hi ha gent que critica, ui, per què és gratuït i per què no se cobra? Que són propostes que ens fan altres partits. Uh-huh. Bueno, pues nosaltres en principi el que volíem és acostumar a la gent. La gent no passa d'un dia per un altre a gastar un servei públic d'una manera. En la nova aplica, pues, cotxes més en energies renovables. Tot això té que conformar-se en algo, no? Entonces, aquests diners ens valen per a aquest projecte i per a desenvolupar propostes concretes. El que no volem fer-ho és ja van i dir per nosaltres ens gastem en això, sinó volem obrir aquest procés de que definirà la ciutat de lo que queda d'ara
buscar l'equitat, impulsar i fomentar l'economia urbana i tot això, vostè diuen que la participació serà la columna vertebral d'esta estratègia, la participació de diferents veus en taules de treball.
Sí, el que volem és enmarcar-lo dins d'un programa de taules de treball en el qual també expertos de la nostra ciutat i alguns de fora ens vegen i ens donen la seva visió, no? Així ningú n'ha sabut i sempre tens que anar evolucionant, no? L'altre dia presentàvem els Premis Globalis i jo crec que se va demostrar ahir el talent que n'hi ha, no? Ahir se va premiar gent que està fent i del nostre entorn, no? Que estan fent en l'aeroport de Castelló, i sé que no tenia avions, està fent motors per a satèl·lits. Tenim l'empresa robòtica que ha acompanyat l'alcalde aquesta setmana també va acompanyar a difondre, no? La innovació de Vila-real per el món, pues també estan fent coses molt importants en coses de robòtica. N'hi ha uns altres que estan ajudant altres empreses en temes de intel·ligència artificial. Són coses que sonaven antes a futuristes, però estan així. Entonces, ara tenim diners de l'Estat espanyol que via als Next Generation, a lo que són els diners que venen d'Europa, que algú també ha criticat que perquè venien, venen una part a fondo perdut i van a vindre a poc a poc. I això no van a vindre de colp i tots els 140.000 milions d'euros a Espanya. Van a vindre a poc a poc. El que n'hi ha que estar és espavilat, n'hi ha que estar en les piles ficades per a lo que vinga poder agafar-lo. Per això ens necessitem també tinc del projecte definit, claro, perquè quan venen els diners, si tu no tens els projectes, passen per alt.
Sí,
no?
Sí.
Nosaltres pues, en això estem. Nosaltres hem impulsat en estos anys una ciència de la innovació que no és només un títol, sinó que és també conformar coses per a l'avanç de les nostres empreses i també ajudar per l'Ajuntament. Evidentment que no arribem a tot per aquest tema de que no tenim diners per tot, no? Però sí que això, per lo menos, la notícia d'avui és que ens ajuda a conformar aquest pla per al futur.
I ahí... Pues jo, més que la notícia que siga, que són 200.000 euros, que no són res despreciables, lo que quan te donen una subvenció és perquè el projecte que tu has presentat és el projecte que s'espera per un planeta sostenible, eh?
Sí, però el que te fan en aquestes ajudes és poden aconseguir que tu sigues el autònom per a decidir on te ho fas, sempre que complisques els objectius.
Claro, però si no complisques, que en este cas era el que se parlava de tindre, pues, ordenar el territori, fer un racional del sòl, protegir-lo, evitar la dispersió urbana, dur a terme una gestió sostenible de recursos, afavorir l'economia circular, si tot això no se té, no t'arriben.
Home, claro, si tu no presentes si tu no dius a la gent el que vas més o menys els pensaments que tens, evidentment no t'arriben. I l'ha aconseguit, pues, jo crec que és una bona gestió de aconseguir aquests diners per a Vila-real i la bona gestió també per part de l'alcaldia en aquest cas i per l'Ajuntament és aconseguir també que tindre un pla per a la nostra ciutat. ¿Vale? Nosaltres estem tenint moltes dificultats. Ara hi ha un debat sobre l'IBI natural, perquè ningú vol que se li puja l'IBI, no? I estem sentint coses pues, que nosaltres, evidentment, no entrem a contestar-ho tot, perquè van dir en su moment perquè era la pujada de l'IBI, ara vindran els pressupostos i tindrem que decidir també on retallem, però evidentment lo que està clar és que les dificultats que tenim, no? Tenim una pujada. Ahí també està el tema de residus, de com conformar la nova visió de com replegar les basures. N'hi ha una diferència fonamental, i això vull tornar a dir-lo perquè pareix que no s'entenga. Quan se mos compara l'IBI de Vila-real en altres ciutats, les altres ciutats cobren, a part de l'IBI, un rebut de basures. N'hi ha municipis del voltant que tots els anys han pujat el rebut de basures. Nosaltres no hem pujat el rebut de basures perquè no tenim aquest rebut de basures. Està integrat des de fa 30 anys, en lo que és l'IBI, perquè va haver una pujada entonces i se van llevar no solo les basures, si la gent més major s'han recordat que se sobraven el clavegueram, els caparates, els canalons que baixaven, n'hi havia un rebut que n'hi havia 7 o 8 conceptes, això se va llevar en temps d'Enric Callet i entonces estava en l'IBI. Què passa? Que l'IBI és l'únic impost que nosaltres tenim per a fer, per lo que jo dia també que ni se parla de la finançació autonòmica, però se parla poc de la finançació dels ajuntaments, no? I evidentment els impostos són el mecanisme. I evidentment el debat està ahí i nosaltres entenem que la gent no li agrada que li puja la contribució, però nosaltres tenim que quadrar els comptes públics i li assegura que no estem despilfarrant. ¿Vale? Perquè això és debat de que se despilfarra, que n'hi ha un gasto superfluo, n'hi ha tal... Bueno, el tema de la comunicació que sempre és, no? que sempre pareix que siga... No? Al final és el xocolata de l'oro de tot el que n'hi ha. Així el tema és que nosaltres hem tingut i partim de 6 milions d'euros menys, 6 milions d'euros menys tots els anys que partia el Partit Popular en el seu moment. I mos diuen, per què parleu de l'herència? Perquè no és una herència, és una hipoteca urbanística. Se parla dels préstecs que hem demanat. Pues han demanat préstecs perquè ja no podem de recursos naturals de l'Ajuntament. Hem estat uns anys que ho pagàvem de recursos anuals de l'Ajuntament, però no és possible. No és possible pagar-lo d'ahir, no? I per això, aquest 5% també és... la gent està veient les notícies d'estos dies. Al final de l'any, per la província de Castelló, estarà sobre un 5,4% l'IPC. Les coses també pugen per a l'Ajuntament. A part de la llum i l'aigua d'enguany. Les basures, el contracte de neteja viària que tots ens demanaven que teníem que augmentar-lo perquè se neteja millor, n'hi ha problemes a vegades que no podem netejar més perquè tenim un contracte antic de fa 20 anys que hem anat actualitzant i hem fet meravelles. Estem fent meravelles tots els anys per quadrar els pressupostos. ¿Vale? Entonces, jo entenc que és debat i que des de fora algú no tinga tota la informació. ¿Vale? Jo convide a vindre a l'Ajuntament, jo a mi com a portaveu o a qualsevol de l'Ajuntament, que per explicar-li com estan els comptes, no? I ho hem explicat, però claro, no pots anar-ho perut, és que vindre a un mig de comunicació per explicar-lo, no? Per això venim als mitjans de comunicació per explicar-lo i cada un també diu la seva versió, també en la teva ràdio també venen els altres partits i diuen la seva versió.
Sí.
Jo el que dic com a portaveu de l'equip de govern és que nosaltres no pujaríem l'IBI si no fos estrictament necessari, perquè van fer una baixada que la gent no se'n recorda, ¿vale? Després la van compensar perquè per equilibrar els comptes i ara de veritat, l'any 2022 tenim ese millor més d'un millor del contracte de neteja viària. Tenim 300.000 euros més de Reciplaça, que ens gastem més de 3 milions d'euros en arreplegar i reciclar la basura, que no n'hi ha cap rebut que ho sustente. Més de 3 milions d'euros no n'hi ha cap rebut que ho sustente. Entonces, per això...
Però pujar l'IBI, vostè sap que és la mesura més impopular que hi ha per un alcalde, eh?
Pues claro que es impopular, lo que pasa es que cuando sentimos al señor Casabó decir que es lo más fácil, pues encara m'agarra algo más, ¿no? ¿Cómo que es lo más fácil? Lo más fácil sería baixarlos tots, pero así el presupuesto municipal son de ingresos y gastos. Y de veritat que también hay que hacer esfuerzos en los gastos, se borran los presupuestos, pero evidentemente sin esos ingresos no podemos, porque a mes, per la nueva ley de contrats del señor Rajoy, del Partido Popular, que también hem instat a cambiarla porque nos limita la capacidad de trabajar más en la economía local, i això ho saben els empresaris de la ciutat i ho sap molta gent, que està passant en tots els llocs, ara tens que treure un concurs legalment obert a la ciutat, a tots, i te ve una empresa, pues nosaltres n'hi ha un tema després que ens ve una empresa de Múrcia. La gent m'ho diu, ei, què fa aquesta empresa de Múrcia? Pues aquesta Múrcia ha guanyat un concurs legal que fa l'Ajuntament per una llei de contrats. Mm-hmm. I a més, t'obliga a quan antes les administracions funcionaven per remanents, o sea, quan passen dos sí, o tres mesos, sí. Tu dius lo que l'any passat ha sigut, però no, ara tens que ficar tot lo possible al principi d'any perquè si no, no pots fer els contrats legalment que tens que fer, no?
Sí,
que
és lo que la toca. Situació s'ha complicat un poc.
S'ha complicat. Entonces, per això dia, això que fem, parem el barco també? No. Pues si les coses que ens venen també ens ajuden a generar també economia. Al final, així, lo que tenim que és atraure empreses per a que siguem més gent. Generant per el tema de impostos que se repartisquen més en la gent, perquè sí que és veritat que puja més de 5%, però el conjunt, des de 10 anys que estem així, la pujada han sigut d'aquestes dues pujades pues, que són, jo crec que menys que el que ha pujat l'IPC en aquests anys, però en fi, no vull gastar com excusa l'IPC allà abans, sinó que tenim de veritat uns gastos més grans per a l'any que ve.
Són les 2:01. Quasi que... Maria, moltes gràcies. Demà a les 2 tornem a retrobar-nos. Javier Serralbo, li dona vostè pas a Javi Mata?
Sí, home, ara que entra Javi Mata, gran amic també, i que mos parla del nostre club, no? Del nostre Villarreal, que esperem que en les noves victòries que ha tingut inicie ja un... Ara venen uns partits bonicos de vore, el Celta, el Manchester United, el Barcelona... el Sevilla...
Quants bons ratos mos dona este club?
Sí, jo crec que sí, a més, en les renovacions que han fet, no? de Jeremy, de Trigueros, d'Albiol i d'algun més, pues jo crec que seguirem tenim un equip en condicions.
Bueno. Per això, feu-li cas a Javier Serralbo i no bonareu. Seguiu connectats. You with